El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana, un diumenge més. Soc la Marc Puerto i avui obrim el programa anunciant que ja sabem les dates en què tindran lloc les PAU, la selectivitat d'aquest any 2023. Comencem. I ara podem parlar de que ja es coneix tota la informació sobre la selectivitat 2023 i els exàmens de les PAU a Catalunya. Molts alumnes estan pendents d'unes proves que seran decisives per poder accedir a la universitat i avui volem parlar d'aquest moment pel qual molts hem hagut de passar amb la delegada del rector per l'organització de les PAU de la Universitat de Girona i responsable d'accés, Manuela Hidalgo, perquè ens expliqui què hi haurà de nou aquest any, com s'han de preparar els alumnes i també, i no menys important, saber l'opinió que té sobre les mancances que hi ha avui dia amb educació i amb les que ens trobem. I també, atenció, de si els nois i noies que es presenten estan o no nerviosos.
Estan tot el curs, d'alguna manera, no molt focalitzats en aquestes proves, no? I en uns pocs dies sembla que s'hi hagin de jugar, no?, el seu futur. Bé, en realitat, bueno, hi ha un nombre petit d'estudiants que juguen a la PAU, a les PAU, al lloc on volen entrar d'alguna manera. És a dir, un 99%, entre 96 i 99%, depèn de l'any, acaben aprovant la selectivitat. Bé, a veure, si han fet un bon batxillerat i si han anat... Si han fet això, un bon batxillerat, faran unes bones PAU. És a dir, això és aquesta és la realitat, no? De fet, una part important també de la nota ve del batxillerat, però si han fet un bon batxillerat, si han anat treballant al llarg del batxillerat, doncs les PAU no han de suposar un problema. Superar les PAU és relativament fàcil, ja ho veiem pels resultats. Bueno, és inevitable, però bé, és com tot, Vull dir, si fas un... Vull dir, si et programes, si et prepares, és el que dius, no? També és una mica una prova, no?, que te trobaràs, no?, en aquestes situacions, probablement també més al llarg de la vida, no? Per tant, has d'aprendre això, també. Però bé, sí, quan arribem a aquest moment, pues, per això són els nervis i l'histerisme, no?, en alguns casos, fins i tot. Bueno, les PAU, com tot, doncs, tenen els seus inconvenients, no?, i les seves mancances. De fet, hi ha una... Bueno, ara estem en una etapa, comencem ara, de fet aquest any encara no, però una etapa de transició. Hi ha una nova legislació que pretén que les PAU siguin a nivell estatal. Estic parlant que pretén que les PAU siguin unes proves més competencials, és a dir, que no siguin tan memorístiques, sinó més de demostrar, doncs, habilitats i competències, però val a dir que a Catalunya ja fa molts anys que aquestes proves, que moltes de les matèries ja tenen aquest caràcter competencial. Per tant, bé, tot és millorable i anem en aquest sentit, no?, de millorar encara més, però bé... Sí, potser no hi ha res que sigui perfecte, però fins ara no hem trobat una millor manera d'alguna forma, no?, d'ordenar els estudiants, del que dèiem abans. Sí, és clar que està passant. És a dir, això ens ho trobem quan arriben a la universitat, aquestes mancances. Sí, és cert. Vull dir que... Però bé... són els temps també, els nois tenen aquestes mancances, tenen altres habilitats, per altra banda, també és cert, però sí, ens ho trobem, està clar. Sí, que és cert, però ens ho trobem, quan arriben a la universitat aquestes mancances a nivell d'atenció, comprensió lectora, sí, és molt important, independentment de l'estudi que triïn, posteriorment.
I és que fins ara tot apuntava que la selectivitat del 2023 seria l'última, que seguiria el mateix model dels anys anteriors. No obstant, la pròxima convocatòria serà com les dels darrers anys, amb assignatures i temes que l'alumne haurà de memoritzar i d'entendre per tal de superar la prova i, per tant, no hi haurà canvis. A tot això, hem de dir que la convocatòria ordinària de les PAU d'aquest any 2023 es farà en les següents dates: dimecres 7 de juny, dijous 8 de juny i divendres 9 de juny. Que tinguin tots molta sort i nosaltres continuem ara amb moltes més notícies. Aquesta passada setmana s'ha celebrat el Dia del Còmic Gratis, on han participat llibreries especialitzades en aquest gènere a tot l'estat, després d'una pausa obligada per la pandèmia. Durant aquesta jornada s'han regalat milers de publicacions i a Barcelona hi han participat molts establiments, entre els quals es troba Norma Còmics, i ho porta el Germán. Germán, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, vosaltres heu participat en aquesta jornada, no, del Dia del Còmic Gratis, que va ser el dissabte passat. Com ho vau viure?
Bueno, bé, com comentaves, feia uns quants anys que no es feia per la pandèmia. Jo crec que, si no recordo malament, aquesta era la 14a vegada que es feia i crec que hem participat a totes. Va estar molt animat, vull dir, gairebé quasi una hora abans d'obrir ja teníem cua. I quan vam obrir, la cua feia gairebé tot un carrer. Bé, vam aguantar pràcticament tenint còmics fins les 6 de la tarda. O sigui, hauríem de regalar més de 2.000 còmics tranquil·lament. Bé,
déu-n'hi-do.
Sí.
Déu-n'hi-do. Encara hi ha molta gent interessada pels còmics avui en dia?
Bueno, cada vegada més, gràcies a Déu. Si no, no, aquí fent obres i cada botiga és més gran, sí, sí, sí. Sobretot entra molta gent jove per al manga, sí.
Clar, clar. T'anava a preguntar ara, no precisament per això, no, per quin és el perfil de gent que acostuma, no, a comprar còmics o a consumir aquest,
bueno,
tipus de llibres. Són gent jove, com dius, aficionats al manga, no?
Sí, bueno, ja diguéssim tres perfils per entendre'ns. Un seria el del manga, que seria més gent jove, tant nois com noies. Després estaria el perfil del còmic americà, més el còmic que sigui superheroi i tal, que aquest ja seria gent igual una miqueta més gran. La majoria també tot nois. I després està el perfil del còmic europeu, que aquests són els que són ja els clients més grans, que també en la gran majoria també són, tots són homes. I que, o sigui, el que n'hi ha més, o sigui, la piràmide per dalt, per baix, diguéssim, seria el manga.
I quins llibres són els que més s'han venut?
Bueno, en aquell dia, molta gent va vindre per al còmic, els van acabar tots. Els que més s'han venut, pues, bueno, normalment sol ser algun de manga, algun Naruto, clar, algun One Piece, alguna cosa, que algun d'aquests.
Clar, aquest Dia del Còmic Gratis es va començar a celebrar l'any 2002 als Estats Units i aquí se celebra des del 2010. Dieu que vosaltres ho porteu ja fent tots aquests anys. Com ha evolucionat i quins canvis heu vist al llarg dels anys?
Bueno, que cada vegada hi ha més gent. És una cosa, ja s'ha fet, diguéssim, més popular, la gent ho sap, la gent ho espera, i cada vegada més gent. Al principi, en els primers anys, venia menys gent, i ara, bueno, aquest any ja dic que ha sigut molt animat. Bueno, ja ho van fer, els últims ja ho van ser, abans de la pandèmia també van ser bastant animats.
I clar, amb aquest esdeveniment, què és el que voleu fer? Quin és el vostre objectiu?
Bueno, traure gent a la llibreria. Suposo que per gent que ve, que tens el condicionat, que si vens t'aportes un còmic gratis, doncs mira, si després vens i te'n compres algun bé, i si no, bueno, almenys has vingut i has conegut la llibreria.
Clar. Algunes botigues...
Mira, si després vens i te'n compres algun bé, i si no, bueno, almenys has vingut i has conegut la llibreria.
Clar. Algunes botigues vau tenir també firmes d'autors, no?, si no m'equivoco.
No, nosaltres aquell dia no, ja teníem prou follet en això, ja vam muntar per Sant Jordi, que vam tindre dos dies i més de 60
clar,
persones.
Això també.
No, per aquest clar. Dia no.
Clar, és una data que és molt pròxima, no?, a Sant Jordi, però encara així hi ha molta gent que continua venint, no?, i que ho celebra, doncs, els dos dies.
Sí, home, és una oportunitat per vindre, però, bueno, pensa que nosaltres el que és el cap de setmana tinguem gent igual, o sigui, de les 2.000 o 2.500 persones un dissabte no baixem.
Déu-n'hi-do. I com veieu el món del còmic d'aquí uns anys?
Jo crec que bé. O sigui, no crec que les noves tecnologies i tal, així com en el seu moment el que és el món de, per exemple, les DVDs i tot això, pues, en les plataformes i tal, ha desaparegut una mica. El que és el còmic no ha afectat. Vull dir, jo crec que bé, sobretot, com t'he comentat ja diverses vegades, per allò del manga. I molta gent entra per l'anime, entra per allò. O sigui, en un principi bé. Als anys, igual dintre de 15 o 20 anys, bueno, igual la gent que és còmic europeu o americà, pues cada vegada n'haurà menys, perquè d'aquests entren menys nous de clients, o sigui, tenim els que teníem pues, fa anys.
I tu, Germán, ets consumidor de còmics, a part de treballar en aquesta
llibreria? Sí, a mi m'agrada de tot. A mi va començar més agradant, diguéssim, el que és el còmic americà, però he llegit també europeu i també m'he llegit mangas. O sigui, la gràcia és... Jo he llegit de tot, no em centro només en una sola cosa.
Així que et ve de vocació, no? Et ve des de ben petit, potser.
Sí. Sí, ja venia aquí de... Porto aquí 30 anys, la botiga en té 39, però jo ja venia d'aquí client abans, sí.
Ah, doncs mira, portes des de l'inici, no? I abans era
client. D'alguna manera o altra, sí.
I abans eres client, o sigui, sí. Ningú pots recomanar millor que tu, no? En aquest cas. Doncs, Germán de Norma Comics, moltes gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres.
I per haver celebrat de la millor manera, no? Com vosaltres sí. Dieu, aquest dia del còmic gratis, i que continuïn venint èxits com els que teniu fins ara.
Val, gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
I ara parlem d'una problemàtica perquè l'intrusisme és una de les grans preocupacions dels metges estètics. A Espanya hi ha 6.305 clíniques autoritzades pel Ministeri de Sanitat per exercir aquesta especialitat, però la resta no ho estan. El 40% de la població s'ha sotmès en alguna ocasió a aquesta mena de tractaments i l'edat mitjana ha passat de ser dels 35 anys als 20 anys, un públic que accedeix cada vegada més jove i també més influenciat per les xarxes socials, el que sembla l'ocasió perfecta pels suplantadors en el sector. En l'actualitat, com dèiem, la majoria dels pacients, sobretot els més joves, usen internet i les xarxes socials com a principal font d'informació abans de realitzar-se tractaments, i en aquest sentit els metges ja han posat una sèrie de mesures sobre la taula. El vicepresident de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, Sergio Fernández, ens ho ha explicat així.
A ver, lo que nosotros hemos hecho es desde hace ya mucho tiempo, todas las consejerías de sanidad, cuando un centro de medicina estética abre sus puertas, necesita cumplir una serie de requerimientos. Y una vez que el centro cumple todos esos requerimientos, se procede a darle a ese centro un número de centro sanitario, y en ese número de centro sanitario se especifica qué tipo de procedimientos se pueden hacer. En concreto, nosotros estamos bajo el amparo de una unidad, que es la unidad U48, que significa que ese centro sanitario tiene o cumple los requisitos para poder hacer tratamientos de medicina estética. Y desde hace un tiempo a esta parte, lo que ha hecho la Sociedad Española de Medicina Estética es crear un sello de calidad que se está entregando a todos los socios para que puedan colocar en sus páginas web, en sus redes sociales, en el que se indica en ese sello que el centro tiene la unidad U48, se especifica su número de registro sanitario, y además es un sello que tiene unas condiciones de seguridad para que no pueda ser copiado, y que hace que cuando se clica en ese sello directamente se va a abrir la página web nuestra, donde aparece la persona, el médico responsable de ese centro sanitario, y por tanto el paciente puede ver que hay una trazabilidad de garantía, es decir, que bajo ese centro médico existe un médico, que ese médico tiene la autorización sanitaria pertinente por parte de la consejería, y que por tanto ese centro está perfectamente capacitado para desarrollar los tratamientos de medicina estética. Y eso ya es algo que para el paciente es muy importante, porque de cara a elegir un centro, pues está eligiendo un centro que tiene todas las garantías en términos de seguridad para el paciente. Un centro que no tiene U48 significa que no ha solicitado a la consejería, no ha presentado la documentación pertinente para poder hacer tratamientos de medicina estética, y probablemente el responsable que está detrás incluso no tiene estética. No podemos olvidar que los tratamientos de medicina estética tienen que ser realizados por médicos, y eso es algo porque muchas veces se confunde el término de salón de belleza, instituto de belleza. Cuando uno está en una clínica de medicina estética, en la clínica de medicina estética tiene que haber un médico, y ese médico tiene un número de colegiado, y el paciente puede perfectamente, de hecho, además, lo que indica Sanidad es que todos los que trabajamos en una clínica tenemos que estar identificados con una placa identificativa, de tal manera que el paciente, cuando es atendido, cuando alguien le va a hacer un procedimiento, tiene que comprobar que en esa placa pone médico, y si el paciente quiere pedir el número de colegiado, lo tiene que dar. Bueno, en este caso lo más importante es que no se pierda nunca la confianza entre el médico y el paciente. Obviamente estamos haciendo actos médicos, aunque sean mínimamente invasivos, pero todo acto médico, sea cual sea, puede tener un efecto secundario o un efecto adverso. Lo importante es que cuando se presente, el paciente esté en comunicación con su médico y se deje guiar por su médico. Es decir, hay muchas veces que pueden acontecer determinados problemas después de un tratamiento. Si el paciente no lo habla con su médico y se va, por ejemplo, a la puerta de urgencia de un centro de salud o de un hospital, probablemente la persona que le atienda no conozca perfectamente esos efectos secundarios derivados de un tratamiento, porque hay efectos que son completamente normales y que no deben de generar alarma en un paciente, y que es el médico que ha realizado el procedimiento el que los conoce. Probablemente una persona que sea ajena a nuestro sector no va a desconocer si ese efecto secundario realmente es algo que es inherente al tratamiento o realmente es una complicación. Por tanto, no se puede perder esa confianza. Acudimos cada vez más, y sobre todo en pacientes más jóvenes que se preocupan por la prevención, porque eso es quizá lo más importante. Prevenir siempre, como se suele decir, es mejor que curar. Bueno, básicamente a nivel, por ejemplo, facial, pues todo lo que son tratamientos relacionados con la mejora de las arrugas de expresión o de las arrugas que ya se producen por el paso del tiempo, son bastante demandados, así como los de calidad de piel. Es decir, la gente quiere tener un poro no muy dilatado, la textura de la piel pues agradable, que en la mujer, por ejemplo, prácticamente eso, que te vean buena cara y que no te tenga maquillaje. Y a nivel corporal, pues quizá más los tratamientos relacionados con la grasa localizada, la celulitis, suelen ser tratamientos más demandados a nivel.
A més, una de les persones que s'ha sotmès a una d'aquestes operacions és l'Abel Sánchez. Ell es va decidir a fer-se una rinoplàstia i ens ha explicat per què se la va fer i quins patrons o quines pautes va seguir per buscar el centre on realitzar-se l'operació.
Pues mira, decidí hacerme la rinoplastia porque no estaba contento con cómo era mi nariz a nivel estético, y además empecé a darme cuenta de que tampoco estaba respirando bien, y pues por tema de salud dije, venga, hacemos dos por uno y ya arreglamos la estética y el tema de la respiración. Mira, yo tengo una mutua médica, entonces empecé a buscar entre los médicos que había allí, y en función pues de los que tenían puestos en su web, busqué luego un poco en internet información de cada uno, y al final el que más me llamó la atención por los resultados estéticos, pues ahí decidí hacer la visita y finalmente operarme con él. La verdad que ningún problema, no he tenido ningún tipo de complicación médica, y tanto a nivel estético como luego respiratorio, todo genial. Como trabaja con una clínica que tiene bastante reputación y a la que yo ya voy habitualmente, la verdad es que me fié bastante de entrada, ¿no? O sea, di por hecho que todo el tema legal estaba cubierto al ser pues una clínica seria y un lugar al que he estado yendo prácticamente toda la vida. Y me guié más que nada por los resultados estéticos que pude ver, porque él tiene una cuenta de Instagram donde comparte fotos de otras operaciones que ha hecho. Vi que me gustaba y dije, pues para adelante. Tuve miedo, a ver, al final pues es una operación complicada, tienes que entrar a quirófano y con anestesia general, y pues siempre hay el riesgo de que algo pueda salir mal, pero luego en las revisiones siempre el doctor me transmitía que estaba todo bien, que no iba a haber ningún problema, con tema de la hinchazón que se iba a bajar, iba a quedar todo perfecto, y como yo confiaba en él, pues en todo momento no tuve dudas de que así sería, y al finalmente pues así fue. Pues mira, el postoperatorio así más heavy fue una semana que tuve que estar en casa completamente guardando reposo de baja laboral y prácticamente sin poder moverme, porque te colocan como una especie de células dentro de los agujeros de la nariz, y además de una como estructura de plástico por encima para asegurar de que no se te muevan los huesos, porque está todo todavía muy tierno. Y esa fue la semana como más complicada, porque no podía salir de casa, no podía moverme, era muy complicado comer, tenía la nariz completamente taponada, entonces tan solo podía respirar por la boca, y fue lo más incómodo. Pero ya una vez me quitaron todos los tapones y las férulas que tenía dentro, pude poco a poco ir haciendo vida normal, simplemente tener cuidado con no tomar el sol, con que no me dieran golpes, y el tema de la hinchazón, pero lo duro así fue una semana.
En definitiva, des d'aquí del programa del cap de setmana, hem de dir que sempre s'ha d'acudir a un centre homologat per fer aquesta mena de tractaments. I de seguida parlem d'una història que ens ha deixat bocabadats a tots. La Fàtima és una jove que porta 5 anys en una presó d'Oman, als Emirats Àrabs, per un delicte relacionat amb drogues. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora. En medio punto, el crecimiento previsto de nuestra economía sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa, a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Cinc anys en una presó d'Oman. Aquests són els anys que porta la Fàtima, condemnada a cadena perpètua per un delicte relacionat amb drogues. La seva història, en veu de la seva advocada, ens deixarà bocabadats. Expliquem ara el cas d'una noia de 18 anys de l'Hospitalet de Llobregat que ha estat condemnada a cadena perpètua a Oman per tràfic de drogues. La seva defensa, la defensa de Fàtima Ofkir, veu probable que la jove sigui extraditada de retorn a Espanya enguany. L'advocada Mònica Santiago, del despatx Bocelera Advocats, confia i pensa que el seu retorn serà al desembre i assegura que la via principal per la qual intenten el seu retorn és l'espera d'un acord bilateral pel trasllat de persones condemnades que Espanya negocia amb Oman. Avui en parlem amb ella. Mònica Santiago, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, perquè se la va condemnar a la Fàtima.
Se la va condemnar per un delicte de pertinença a banda internacional de tràfic de droga. És un delicte que, bé, tots els delictes que estan relacionats amb el tema de la droga humana estan molt penats, estrictament penats, i va ser condemnada a cadena perpètua.
Clar, sintetitzem una mica el tema, expliquem, no?, què és el que va passar, per què va anar a Oman, on està Oman, no?, per la gent que no ho sàpiga.
Bé, doncs, ella vivia a Hospitalet, tenia una vida, diguem, pública molt activa, perquè ella era molt coneguda en el seu barri, participava activament en moltes associacions sense ànim de lucre, va ser la primera presidenta de l'adolescència i de la infància de la Generalitat de Catalunya amb el govern de l'Artur Mas, i era una persona doncs, que bé, estava molt solidaritzada amb tota la seva comunitat. En un moment determinat de la seva vida, doncs, la seva família es trenca, els seus pares decideixen divorciar-se, i aquesta situació de desestructuració familiar doncs, fan que ella comenci a encetir un camí que no va ser molt recomanable per ella ni per la seva vida. Es va començar a relacionar amb persones que no li convenien i, finalment, això, la seva situació personal, la seva desestabilització econòmica a casa, van fer que ella doncs, es veiés, diguem, captada o abocada amb una sèrie de persones que la van convidar a fer un viatge a Oman. És molt important deixar clar que ella, quan viatja d'Espanya a Oman, no transporta cap paquet, no transporta absolutament cap droga. Ella arriba a Oman i la idea era doncs, retornar cap a Espanya amb un paquet que contenia 7 quilos de morfina. Un cop arriba a l'hotel, ella es penedeix, ella no arriba a transportar cap material, ella arriba a la seva habitació, obre l'armari de la seva habitació, es dona compte que hi ha un paquet que és un polsim marró i decideix no fer-ho. I ho sabem perquè hi ha molts missatges a la causa on ella comunica el seu contacte aquí a l'Hospitalet que no farà aquesta operació, que es penedeix totalment, que ella vol marxar de l'habitació o vol agafar aquella motxilla i deixar-la fora de la seva habitació, que no vol saber res d'això. I finalment aquest contacte la convenç perquè sigui ell el qui agafi aquesta bossa i retorni a Espanya amb això i per tant li envia una fotografia amb un bitllet d'avió d'aquella mateixa nit on ell suposadament arribaria i seria càrrec d'allò. Finalment ella malauradament accedeix i es queda dintre de l'habitació amb aquella motxilla dintre de l'armari. Aquella mateixa nit entra la policia humana dintre de l'habitació i la relaciona directament amb aquest paquet, la relaciona directament amb les persones que havien col·locat aquest paquet dintre de l'habitació, que sembla que és una xarxa de tràfic de drogues molt important, que ella no coneix, amb la que ella no està relacionada, ni hi ha proves tampoc d'això, però, en canvi, acaba condemnada a cadena perpètua per aquests fets.
Déu-n'hi-do. Oman és un país que està a l'occident d'Àsia, a la costa oriental de la península aràbica, i allà doncs, és on se l'ha condemnat, no?, a cadena perpètua. Ara no pot tornar, no?, en un principi la seva família està aquí, i ella com està? Parles amb ella? Tens comunicació amb ella? Saps del seu estat?
Sí, nosaltres vam agafar el cas quan ella ja portava allà 2 anys. Aquest estiu farà 5 anys que està allà, per tant portem 3 anys amb ella. Cada 10-15 dies tenim una trucada d'un minut, un minut i mig. La seva presó està a uns 100 quilòmetres de Muscat, al mig del desert, i efectivament no pot tornar. Quan jo arribo al cas, quan el despatx arriba al cas, quan el despatx es posiciona com a advocat, la via jurídica està totalment esgotada. No hi ha cap possibilitat de que sigui cap acció judicial de cap mena per poder revertir aquesta situació. A Oman hi ha 2 instàncies, primera instància i segona, i quan jo arribo, a diferència del que s'havia publicat en premsa en aquell moment i del que manifestava l'advocat designat fins a aquell moment, doncs la condemna no era ni de 8 anys ni de 25, era de cadena perpètua. Ella, en aquell moment, jo li comunico això, i des d'aquell moment fins ara hem estat parlant, com us comento, cada 10-15 dies, i el seu estat psicològic doncs fluctua moltíssim. Hem passat moments molt esperançats amb la idea de que podia ser indultada, hem passat altres moments molt dolents. Fa 2 mesos va tenir una sèrie de pensaments que li rondaven pel cap de demanar l'execució de la seva vida, perquè això a Oman es pot fer, el pres pot demanar l'execució amb el beneplàcit de la família, i aquesta idea li va començar a rondar pel cap, i allà vam córrer tots perquè això no passés, i finalment doncs va desistir d'aquesta possibilitat. I bé, el seu estat psicològic doncs així. En aquest moment està esperançada perquè tenim doncs el que comentaves, no?, una possibilitat on el Ministeri ens diu que el conveni bilateral és possible que sigui signat abans que acabi aquesta legislatura, això seria abans d'aquest desembre, i per tant confiem en que això sigui així. Quan jo vaig arribar es començava a tramitar aquest conveni, i ara ja portem 3 anys amb aquestes negociacions. Entenem que el que ens comenta el Ministeri és de sentit comú, és possible en 3 anys poder signar un conveni d'aquestes característiques, encara que no existeixi ni hagi existit fins ara en cap país europeu. En aquest cas seríem pioners.
Clar, és que ja porta bastants anys, porta molt de temps allà a Oman, ja a la presó, no? Vosaltres esteu treballant actualment també en un recurs, no?, de revisió d'aquesta sentència a Oman.
Sí, perquè recentment, així com et deia que quan jo vaig arribar al cas no hi havia cap possibilitat jurídica, recentment, fa aproximadament uns 3 mesos, hi ha hagut un canvi legislatiu, de manera que els condemnats a cadena perpètua ara és possible que puguin presentar un recurs de revisió i es poden revisar aquestes sentències. Finalment, doncs, és el que volem, s'ha de fer amb un advocat local. Hem estat aquests dies seleccionant un advocat que ens pugui transmetre aquesta confiança o aquesta professionalitat que potser en el seu inici li va faltar. I per tant, ara el dia 30 viatgem cap allà, entre d'altres coses per conèixer aquesta direcció jurídica local, i és la que s'encarregarà de presentar aquest recurs. Mm-hmm. Aleshores, el que ens comenten és que és possible que estigui resolt en 4-5 mesos aquest recurs de revisió. Per tant, seria possible, si hi ha una reducció dels anys a un número concret d'anys, que no fos, és a dir, que passessin de cadena perpètua a 10, 15, 20 anys, en aquesta situació sí que podria optar a un indult. Quan són condemnats a cadena perpètua és molt difícil que siguin indultats, i per tant aquesta via, si es manté la sentència a cadena perpètua, considerem que l'indult és absolutament inviable.
Quina història, no, Mònica? Clar, sí. Tu tens esperances de que torni, no, a Espanya?
Absolutament. Bé, ella sempre em pregunta doncs quin marge, no?, quines possibilitats tenim, no? Jo sempre li dic que la certesa que ella té és que nosaltres no pararem fins que torni. Ella tornarà. La idea és que torni quan abans millor, però ella tornarà, i tornarà per fer grans coses. Ella s'ha preparat, continua estudiant, s'ha tret l'ESO que va deixar en aquell moment quan va marxar. Ella tenia 18 anys en aquell moment i ho va deixar tot doncs penjat, òbviament. Per tant, ella ha tornat a estudiar, ha tornat a fer batxillerat, té un camí per endavant. Li hem confeccionat una associació que es diu Free Fàtima, des de la qual actualment estem recollint fons perquè nosaltres estem treballant desinteressadament. i per tant, a través d'aquesta associació estem ara recollint fons per poder finançar doncs això, la direcció jurídica local, els nostres viatges allà, etcètera, perquè fins ara doncs, ho financen nosaltres. Clar. Però aquesta associació és la que ella, on ella es vol incorporar, ara mateix la presideix, però bé, ho farà realment quan torni, per poder ajudar totes aquelles persones que es trobin, com potser es va trobar ella en aquell moment, absolutament perduda, i que no prenguin decisions que realment els portin a un resultat com el que ella ha tingut. Per tant, ella vol dedicar la seva vida a ajudar els altres en situacions semblants a la seva. Per tant, té grans coses a fer, sé que tornarà. És de justícia que torni, perquè el que ha fet no és susceptible de ser condemnada a pena de vida, no? A una sentència de vida, i per tant, doncs, estem convençuts que tornarà. La idea és que sigui quan abans millor.
Mm-hmm. I en el cas que tornés a Espanya, quins càrrecs se li aplicarien aquí?
Bé, segurament el que passaria és que el Ministeri Fiscal calibraria quins han estat els fets i quina és la seva pena, faria una adequació a l'ordenament jurídic espanyol, i a partir d'aquí el més probable és que no fos ni tan sols internada. Potser internada en un primer moment a causa del trasllat, però automàticament considerada dintre del tercer grau d'internament i per tant sortiria automàticament.
Uh-huh. I allà, per exemple, amb quines dificultats s'està trobant? A part de tot el procés, no? Dificultats personals, amb què es troba? Amb quines situacions?
Bueno, diguem que ara, després de 5 anys, la situació ha canviat moltíssim, no? Perquè actualment ella parla tots els idiomes que es parlen a la presó. Des de l'àrab, el swahili, el pakistaní, o l'urdu, millor dit, l'anglès, per suposat. És a dir, tots els idiomes que es parlen a la presó ella ja els parla, però clar, quan va arribar només parlava català i castellà. Sí. Aleshores, al principi va ser molt dur per això, també va ser molt dur per l'adaptació a la religió, a la pràctica de la religió que tenen allà, no? Ella és cristiana i s'ha hagut de convertir al musulmà, precisament, per poder afrontar la situació diària amb molta més tranquil·litat. Abans es trobava en una situació on qualsevol cosa que ella feia era objecte de mofa, i ara s'ha pogut adaptar una miqueta més a les resultats de la seva conversió. Però això li suposa, doncs, resar 5 vegades al dia, li suposa anar tapada, li suposen, doncs, costums que ella no estava acostumada a practicar. A part d'això, doncs, el menjar, allà només hi ha, a diferència de les presons espanyoles, allà només hi ha els aliments bàsics, i és la família qui porta l'alimentació addicional a cada pres. Clar, ella no té família allà, i per tant l'únic que pot menjar és el que pot aconseguir d'altres preses o els aliments bàsics de la presó. Bé, són algunes dificultats, diguem, afegides a la situació lamentable que té ara mateix.
Doncs sí. I quin recolzament ha rebut per part de, suposo que per part de la seva família, l'haurà rebut, però l'ha rebut per alguna persona en concret? Heu sentit aquest suport, vosaltres?
Mira, jo t'he de dir que el suport que jo he d'agrair eternament, perquè si no hauríem fet res, és el vostre, el dels mitjans. Perquè sense haver fet públic el cas, segurament no m'haguessin vist pels medis o m'haguessin sentit persones que m'han pogut obrir portes, altres portes. Al final ha sigut una cadena, no? Per tant, els mitjans és el primer que nosaltres hem de donar les gràcies precisament per això, perquè ens ha obert altres portes. I a part d'això, doncs sí, arrel de poder sortir als mitjans, doncs hi ha hagut persones que m'han vist i que s'han solidaritzat amb la causa i que m'han obert les portes del seu entorn, inclús econòmicament, etcètera, i hem pogut doncs tirar endavant a diferents camins que la majoria fins ara no han tingut resultat, o almenys un resultat directe, que és el que voldríem, que la Fàtima surti, però sí que han tingut, doncs bé, ens han obert altres portes que ens han portat a poder dir que avui per avui doncs el conveni bilateral està molt avançat i que és possible que la Fàtima torni ben aviat. De fet, he de dir que en el conveni, que es fa, òbviament, per la Fàtima, perquè a Oman no hi ha més espanyol que no sigui la Fàtima, és a dir, no hi ha més presos espanyols, doncs s'ha introduït una clàusula que suposa que serà d'execució immediata. Això vol dir que si un conveni bilateral tarda normalment un any i mig en que els respectius governs el ratifiquin, en aquest cas s'ha introduït una clàusula que serà d'execució immediata. Si avui es signa, demà es podria portar la Fàtima perfectament.
Exacte. I clar, tu com a advocada, Mònica, t'has trobat alguna vegada en una situació com aquesta?
Doncs la veritat és que no, afortunadament, no m'he trobat amb casos com aquests. Realment és veritat que hi ha uns 2.400 presos arreu del món, però aquest cas a nosaltres ens va cridar molt l'atenció, doncs, pel fet desesperat de la pròpia Fàtima i de la família. És a dir, una noia, la noia més jove empresonada en un país estranger ha estat la Fàtima. Aquest rècord, si es pot dir d'alguna manera, no, aquesta marca no la té ningú. Per tant, això sí que ens va cridar l'atenció. Si a més a més sumem el fet de que està empresonada en un país on la dona, diguem que no podem parlar d'igualtat de drets respecte a l'home, doncs també ens crida moltíssim més l'atenció. I per tant, el tercer element ja era que la família no tenia medis de cap mena per poder afrontar, doncs, la defensa de la Fàtima o la possibilitat de que tornés, ni tan sols contactes o influència per poder, doncs, apretar segons quines tecles, no? Si sumem els tres elements, doncs era una situació absolutament desesperada. Aleshores, no m'he trobat mai amb un cas com aquest. Hem portat altres casos internacionals de persones empresonades d'altres països, però amb les característiques que té aquest, la veritat és que
mai. Mai. És la primera. Doncs, Mònica Santiago, advocada i defensa de la Fàtima, aquesta noia de 18 anys de l'Hospitalet, que es troba condemnada a cadena perpètua a Oman per tràfic de drogues. Gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos la història, i seguirem de prop a veure què passa finalment.
Moltes gràcies, Marc.
Gràcies. L'oncòleg argentí Eduardo Bruera, referent mundial en cures paliatives, ha estat investit doctor honoris causa per la UIC Barcelona. Al llarg de la seva carrera ha rebut més de 30 premis i reconeixements internacionals i també ha format centenars de metges, infermeres i altres professionals de la salut a l'acompanyament final del malalt. A més, també compta amb més de 1.400 publicacions a revistes científiques i ha editat més de 30 llibres. Avui en parlem amb ell. Senyor Bruera, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué se siente al ser considerado como uno de los grandes impulsores de los cuidados paliativos a nivel mundial?
En principio siento un enorme agradecimiento a la Universidad Internacional de Cataluña en Barcelona, porque desgraciadamente el tema nuestro no ha recibido la atención por parte de la universidad que todos soñamos. O sea que cuando una universidad decide que este es un tema prioritario, nos llena de alegría y nos da mucha esperanza de que el futuro encuentre los cuidados paliativos totalmente insertados dentro de la universidad, cosa que no sucede en este momento.
¿Y por qué decidió dedicarse al mundo de las curas paliativas?
Yo me entrené como oncólogo y yo veía que había una enorme pasión por parte de los oncólogos en tratar el tumor, tratar el cáncer en sus distintas presentaciones. Y yo también entré con esa idea, con la idea de que el cáncer era el gran desafío, y entré a oncología con esa idea, pero me encontré con un enorme sufrimiento por parte de los pacientes, sufrimiento físico, sufrimiento psicosocial, espiritual, y me encontré con que no sabíamos qué hacer al respecto de eso. Sabíamos muchísimo de la biología y del tratamiento del cáncer, pero no sabíamos cómo manejar el sufrimiento. Entonces, cambié, en el medio de mi entrenamiento cambié y dije, yo creo que esto es una prioridad que no estamos enfocando. Y entonces decidí que a lo mejor esto era el tema que yo quería dedicarme, y bueno, de ahí a eso me dediqué todos estos años.
¿Cuántos años lleva?
Y llevo, digamos, desde el año 84 hasta ahora, cuando terminé mi entrenamiento inicial, o sea que casi 40 años.
Toda una vida, ¿no?, que además también le ha servido para formar a otros médicos. Esto es muy positivo, imagino, para usted, ¿no?, poder servir de ejemplo a muchos otros que quieran dedicarse a lo mismo, ¿no?
Sí, yo creo que los ejemplos, y le agradezco este comentario, porque la gente no aprende tanto de lo que uno dice, sino que aprende tanto de lo que uno hace. Entonces, cuando uno tiene un sistema clínico y la gente puede venir a pasar tiempo, visitar y aprender, internaliza todo ese conocimiento y luego lo lleva a su lugar de trabajo y lo utiliza por décadas. O sea que un poco, sí, mi sensación de legado es que hay una generación de gente dando vueltas, tratando pacientes y familias, y que están ayudando a que ellos sufran menos en un momento tan, tan difícil de sus vidas.
Claro, a lo largo de su trayectoria ha recibido muchísimos premios, como antes comentaba, también reconocimientos internacionales, y este de doctor honoris causa por la Universidad de UIC de Barcelona también debe ser uno más a toda esta larga lista, ¿no?, que usted ya tiene, y supongo que importante, ¿no?
Enormemente importante, porque los reconocimientos que vienen por parte de nuestros pares, de nuestros colegas, a veces son los reconocimientos que más nos impactan, porque ellos conocen un poquito lo que hemos pasado, y en realidad yo agradezco profundamente el honor que me hace la Universidad Internacional de Cataluña, pero debo decir que los verdaderos héroes en toda esta historia no son los que nos fuimos, estamos afuera, son los que diariamente trabajan para los cuidados paliativos, no siempre en las mejores condiciones, y esos son los catalanes y los españoles que están luchando diariamente por sus pacientes, por sus familias, así que mi homenaje va hacia ellos, que no siempre son recibidos en los hospitales, en las universidades, al mismo nivel que otras especialidades, y ojalá esto ayude a mejorar el perfil de este tema que es tan importante para todos nosotros, porque 100% de nosotros nos vamos a morir, y antes de morir vamos a pasar por momentos difíciles, y tener la capacidad de aliviar ese sufrimiento en grandes hospitales y en universidades es de tanta ayuda para nuestra sociedad.
Si tuviera usted que definir, ¿no?, o hacer así un pequeño resumen de cómo ha sido su trayectoria, su carrera, ¿cómo lo haría? ¿Qué es lo que diría y qué es lo que resaltaría de ella?
Yo creo que lo que más me impactó a mí, creo que donde intenté hacer una contribución, es en decir que la forma en que nosotros tratamos y nos comunicamos con nuestros pacientes que están sufriendo debe ser disciplinada, debe ser demostrada científicamente dentro de lo posible. Y ese fue un poco mi desafío, y creo que yo esperaría que mi legado, mi contribución sea que intenté proveer más evidencia para el valor de nuestro tema, nuestra especialidad como parte de la medicina. Así que yo pensaría que el esfuerzo por hacer un poquito de investigación en este tema y de mejorar el estado del conocimiento, yo diría que eso es lo que más me ha definido en las últimas 4 décadas.
Y además también forma parte de diversas asociaciones que trabajan también con ello al respecto, ¿no?
Sí, y hay afortunadamente hay más interés por parte de organizaciones médicas, organizaciones científicas, en aceptar la importancia de los cuidados paliativos. Fue un proceso muy lento, fue un proceso que llevó más años de lo que yo pensaba. Yo no entré en este tema con la idea de que yo iba a ser un pionero que iba a sufrir. Yo pensé que esto era una posibilidad enorme de crecimiento rápido y en realidad la experiencia fue que llevó décadas establecer este tema del conocimiento y finalmente en este momento yo creo que está empezando a haber una aceptación y a lo mejor un enfoque mayor en aliviar el sufrimiento de los pacientes como parte de la disciplina médica y la disciplina universitaria. Así que termino mi carrera con mucha alegría y mucho optimismo de que la generación futura lo va a pasar mejor.
Usted decía, ¿no?, termino mi carrera y de hecho termina la carrera con este reconocimiento de doctor honoris causa. Si tuviera que pedir algo, o algo que le haga ilusión, algo que quiera conseguir que aún no ha conseguido, ¿qué sería?
Yo creo que mis tres sueños fueron que ningún hospital que tenga una unidad de cuidados intensivos no tenga al mismo tiempo una unidad de cuidados paliativos para el tratamiento del sufrimiento de esos pacientes. Que ningún ambulatorio, ninguna clínica ambulatoria no tenga también una clínica de cuidados de soporte paliativos, y que ninguna universidad o ningún hospital grande no tenga un departamento independiente de cuidados de soporte paliativos. Esas tres cosas, usted me pidió una, yo lamento haberle presentado tres, pero esas tres son para mí las mayores prioridades, lo que más espero yo en la vida. No sé si pasará antes de que yo desaparezca, pero soy optimista.
Pues, doctor Eduardo Bruera, muchísimas gracias por hablar con nosotros y enhorabuena por este doctor honoris causa por la UIC de Barcelona. Gracias.
Muchísimas gracias a todos ustedes por el interés.
Gracias. La vitamina F, si es pot dir així, ha començat a posar-se de moda en els darrers temps per les seves propietats cosmètiques i coneguda com l'abric de la pell per l'efecte protector dels seus àcids grassos sobre la dermis. Però per què serveix? És realment un producte màgic, com sembla, i com ens ho fan entendre? En parlem sobre tot plegat amb l'Anna Bonmatí, que és farmacèutica del Departament d'Infermeria, també de la Universitat de Girona, i té un màster en nutrició. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia. A part, soc infermera, també?
Infermera, també, això mateix. Sí, sí. Explica'ns tu mateixa, quan parlem d'aquesta vitamina, que realment no és una vitamina, què vol dir? A què es refereixen?
Exactament ho has dit tu, no? Quan ho comentes, la vitamina F, que ara se li ha començat a anomenar així, en el fons són àcids grassos poliinsaturats. Els famosos, segur que la gent el reconeix més per als famosos omega 3 i omega 6. I aquestes substàncies, clar, des de sempre es coneixen que tenen aquestes propietats, no? A nivell de pell i a nivell cardiovascular.
Uh-huh. I en quins aliments es troba?
Mira, per exemple, en els omega 3 doncs es podríem trobar amb tot el que és el peix blau, que en diríem, no? Però també hi pots trobar en el salmó, també, o les llavors de la xia, per exemple, o les nous, o, per exemple, no sé, la tonyina, no? Amb tots aquests aliments que per si mateixos tenen omega 3, o bé que venen enriquits amb omega 3, no?
Mm-hmm. Clar, és important saber que aquesta vitamina no es pot sintetitzar, per la qual cosa s'ha de fer incloent, no? O sigui, s'ha de consumir, diguem, incloent-la en aquests aliments que continguin aquests àcids grassos, oi?
Exacte, o sigui, el nostre cos no és capaç de produir omega 3 i, per tant, doncs, els hem d'ingerir amb els aliments o bé mitjançant additius, no? No additius alimentaris que poden haver-hi, per exemple, no? També es parlen dels ous que contenen omega 3, o bé de manera, doncs, amb càpsules o amb altres maneres, no? Ara, la millor manera, sens dubte, és a través de l'alimentació.
Uh-huh. I quina funció diries que té sobre la pell? Quin és el seu efecte? És un efecte protector o què fa?
En el fons, totes les nostres cèl·lules del nostre cos, tota la membrana, tenen una part d'aquests àcids grassos, no? Llavors, quan aquestes cèl·lules, doncs, contenen la quantitat necessària d'àcids grassos, doncs fan que aquestes cèl·lules estiguin més, per explicar-ho senzillament, perquè tothom ho pugui entendre,
estan com més flonges, no? I fan que doncs no perdin aquesta aigua, tenen totes les seves propietats i per tant la pell doncs no té que, no hi ha la sequetat a la pell, doncs sembla més doncs no es veu tan resseca. Totes aquestes parts són el que milloren o millorarien de, a nivell de pell, no?
Mm-hmm.
Però el més important d'aquests aliments omegas 3, d'aquesta ara anomenada vitamina F, és tot l'efecte cardiovascular que poden fer de protecció. Per tant, és molt important l'efecte sobre la pell, evidentment, no? Però l'efecte cardiovascular és el que a nivell de salut
el més important.
Hauríem d'estar més agraïts d'aquests omegas 3, sí.
Mm-hmm. Clar, és que ara és com que s'ha posat molt l'ull a sobre de que de destacar, no? Pel fet de destacar les seves propietats cosmètiques, no? Amb aquestes funcions, antiinflamatòries que diuen que té, i sobre aquest nom, no? De l'abric de la pell, que es veu que doncs millora, no? Aquesta aparença de la pell. Clar, això també sí, podríem dir que és perillós posar tanta èmfasi amb una vitamina, en aquest cas la vitamina F, en aquest format, en aquest estil?
Mira, en aquest sentit, les vitamines es classifiquen en liposolubles i hidrosolubles. Val? Les hidrosolubles, per molt que em prenguis, no hi ha mai problema d'accés. En canvi, aquesta F, que es podria incloure dins les liposolubles, tot i que no hi ha gaires tractats de nutrició que encara la considerin així, doncs seria que amb un excés també ens podria produir, no?, algun problema de salut.
Uh-huh.
Per tant, perquè no s'eliminen. Les vitamines hidrosolubles, si en prens moltes, s'eliminen i no hi ha cap problema, però les liposolubles es podrien acumular en el nostre cos i produir-nos algun efecte advers a nivell de salut, no?, també. Llavors, jo crec que és important, no?, donar missatges clars a les persones per tal de no confondre-les, no?
Exacte.
És important prendre omegas 3 per la pell, sí, amb la mesura que toca, no? Doncs mira, per exemple, per una persona adulta, un home, per exemple, aniria cap a un gram i mig per dia, i en canvi una dona, un gram amb 200, no? Més mm-hmm. o menys 200 mil·ligrams. Però excés d'omegas 3 tampoc...
Tampoc és bo. Aquí podríem, no?, dir que tot amb excés és dolent, no?, també.
Home, aquesta base és molt contundent, no? Però...
Ni poc ni molt.
Ah, exacte. Amb alimentació, no?, sempre es diu, no?, poc i variat.
Exacte.
No? Moltes vegades, fins i tot, no sé, no?, si sempre es prenen verdures al vapor, al final sempre s'acaben perdent les mateixes, potser, vitamines o... Per tant, és... Vapor sí, perfecte, però utilitzem altres, no? Altres maneres de cuinar també, no?
Exacte.
No sempre és exactament igual. Sempre amb alimentació parlem d'això, no? Mm-hmm. Poc i variat.
Això mateix. I, clar, igual que tenim, que podem tenir un excés, també podem tenir un dèficit. Com podríem sí. saber que tenim aquest dèficit?
En principi, els omegas 3 i omegas 6 afecten, no?, els nostres nivells de, perquè tothom ho entengui, de colesterol, que la gent parla de l'HDL i l'LDL, que parlaríem dels colesterols bons i els colesterols dolents, no?, que la gent parla més habitualment. Llavors, amb un defecte possiblement d'aquests omegas 3 trobaríem valors a les analítiques alterats, no?
Uh-huh.
Però és evident que sempre, més aviat, anirem en baixes concentracions, a no ser que fem aquesta ingesta de suplements amb omegas 3 yeah. i omegas 6, no?
Mm-hmm.
Perquè la nostra dieta no, normalment no en mengem prou. Aniria molt bé que en mengéssim més, no?
Mm-hmm.
Per tant, si això serveix, si aquesta informació sobre la pell, no?, que és certa, però que tampoc no, ni és molt nova, ni és... el principal benefici per a nivell de salut, eh?
Sí, sí.
Fa que les persones ingereixin més aliments que continguin omega 3 i omega 6, benvingut sigui la informació.
Exacte.
Però crec que s'hauria de donar amb un altre explicant-ho bé.
Clar.
Que no confongui.
Clar, el fet de posar tanta èmfasi, no?, en un fet com, per exemple, pot ser la pell, la cosmètica, en casos com aquests de la salut, és dolent, realment. Moltes persones es troben enmig d'aquesta desinformació, no?, i llegeixen ràpidament o veuen ràpidament un cas, una notícia que diu això, no?, de que la vitamina F, doncs, pot ser beneficiosa en aquest cas per la pell i per la cosmètica. Això vosaltres, des del sector mèdic, no?, farmacèutic, com ho veieu? Perquè, clar, posar la salut en el lloc de les fake news és molt més greu del que sembla, no?
Sí, moltes vegades, no?, quan informem, el primer que hem de fer és treure falsos mites, no? I això, doncs, tots els professionals de la salut tenim molt clar, no?, que bé, hi ha temes, no?, que per interessos d'on siguin, no?, es posen al focus. Llavors, la nostra feina primer, abans d'informar sobre la informació bona, és haver de treure aquest fals mite que la persona té previ, no?
Clar.
I costa a vegades, doncs, que fins i tot facin confiança, no? És a dir, que és molt important que feu confiança amb el vostre professional de la salut, no?, sigui de l'àmbit que sigui, perquè moltes de la informació que es pot arribar, doncs, mediatitzada, no? Jo no m'atreviria a dir que sigui enganyosa, no? En aquest cas, no és que sigui enganyosa, però dona confusió.
Uh-huh.
I això és el que hauríem d'evitar al màxim perquè les persones no tinguessin cap problema, no?, de salut.
Uh-huh.
I encara en aquest cas tenim la sort de que els omega 3 ens aniran més bé per la salut,
clar, clar,
però
clar.
Però amb un excés tampoc. Per tant, que algú comenci a prendre omega 3 amb dosis molt i molt i molt elevades també podria arribar a ser un problema, no?
Doncs sí.
Que, com et comentava, normalment no fem aquesta ingesta suficient diària, per tant, poder, no? Però donar la informació veraç, transparent, que tothom pugui entendre, és bàsic.
I tant, clar, si les persones no s'informen i no troben aquesta informació veraç de la que tu parlaves, fins i tot es pot posar en risc la vida, no?, d'aquesta persona, tant en temes de salut, de vitamines, en aquest cas com les que parlem d'alimentació, com també tractaments a certes malalties, no?, que si no estan respaldades per aquesta evidència científica, doncs hi ha molt en joc.
Sí, més que tot perquè les persones, ara estem parlant de la pell, no?, i realment és important, però quan tenen patologies greus o que poden, no?, que són incurables, estan en situacions molt fràgils.
Sí.
Llavors és molt fàcil seduir-les en el sentit, no?, de que qualsevol remei pot ser bo, no?, i sense evidència científica al darrere és complexa, no? Hi ha moltes persones, no?, que fan una investigació molt curosa, molt rigorosa per, no? Ho hem vist en el cas de les vacunes, no?, per exemple, o en altres productes, no? Cal fer investigació abans de decidir-se per un fàrmac, no?, o un suplement, no? Jo crec que és molt important que les persones tinguin una informació que els arribi de manera adequada i que sigui una informació veraç, no? I quan una persona està en una situació de vulnerabilitat, com és tenir una malaltia, és molt fàcil que bueno, qualsevol cosa li sembli, provem-ho, no?
Exacte. No... En aquest moment de desesperació, no?, és capaç de deixar-se influenciar fàcilment. Vosaltres... Sí, digue'm.
No, que clar, que t'agafes el que sigui, no?
Clar.
Segurament nosaltres també ens passaria, no?
Clar, sí.
És humà, no?
I tant, és inconscient, es fa de manera inconscient. Vosaltres, des del sector, Anna, com ho porteu, això? Quines mesures preneu i com lluiteu amb aquesta desinformació?
Mira, en primer lloc s'ha de tenir molta, molta empatia amb la persona i mai jutjar-la, no? Com et comentava, primer és posar-te en el seu lloc i pensar en la seva situació. Potser jo també faria el mateix, no?, d'anar a buscar qualsevol
cosa que pogués servir, no?, per ajudar. I per tant, en aquest sentit, el intentar buscar aquesta confiança per després poder-li explicar tu, no?, des d'aquesta proximitat i des d'aquesta claretat, i és imprescindible, perquè si no, si el que fas és dir, no?, o prejutjar, o que ella se senti, doncs, dient no m'entén, és impossible, no? I després això, intentar-ho demostrar amb evidència científica al darrere.
Clar.
És bàsic, però el primer pas és acostar-te a aquesta persona perquè et pugui fer confiança, perquè si no, ja l'has perdut. De fet, no torna, no?
Mm-hmm.
Els professionals de la salut sabem que s'ha d'estar molt amatent amb com comuniques, no?, davant de la persona, per tal de que realment estableixis aquest vincle, i aquest vincle ajudi després a que la persona, doncs, bueno, pugui veure que ets una persona honesta i que li dius el que, o li dones la informació, no?, més contrastada que tens a l'abast.
Clar, que confiï en vosaltres. Doncs, Anna Bonmatí, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i ensenyar-nos totes aquestes coses que ens has explicat sobre aquesta vitamina F i també sobre aquest cas de fake news, no?, en el món de la salut. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I en uns minuts descobrim la iniciativa que es portarà a terme als concerts de Coldplay de la setmana que ve, per tal de que tothom pugui gaudir de l'espectacle al màxim, sobretot les persones amb problemes d'oïda o sordesa. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué ordena una empresa a que readmita a uno de sus trabajadores y además que le indemnice porque fue despedido cuando anunció que su mujer estaba embarazada?
A ver, los contratos que son para suplir a una baja de maternidad son un tipo de contratos temporales que sí que están perfectamente permitidos, ¿no? Y además, incluso bonifican. Es decir, cuando tienes una empresa...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara del que farà l'associació Encantades en els concerts de la setmana que ve de Coldplay. Presteu atenció. Els concerts de Coldplay de la setmana que ve a l'Estadi Olímpic de Barcelona comptaran amb interpretació de llengua de signes catalana i espanyola. L'associació sociocultural Encantades serà l'encarregada de fer accessible els 4 concerts per persones sordes el 24, 25, 27 i 28 de maig, amb la traducció de 4 intèrprets, Eva García, Òscar Argemí, Anna Armadà i Aitor Pérez. I avui hem parlat amb la Núria Martorell, que és la codirectora d'Encantades. Així és com comença la història d'aquesta associació, una història en la que té molt a veure la parella del cantant Coldplay, Dakota Johnson, que han ideat aquesta iniciativa perquè Chris Martin també té problemes d'oïda.
Ens hem de remuntar 4 anys enrere, que vam començar a fer al principi concerts més centralistes, amb un guió, amb artistes emergents, amb Làgrimes de Sangre, Xerimar Esté, Maruja Limón, però real, poc mesos ja vam incloure el que és la interpretació de llengua de signes, i aquest mateix format ja va passar a ser accessible per les persones sordes. Ens vam enamorar nosaltres mateixes del que estàvem fent. I llavors, fins l'any passat, no vam també començar, un altre any pas gegant, a fer col·laboracions en festivals i plantejar-nos coses tan bèsties com això que farem ara a Coldplay. Tothom s'emociona. principalment les persones sordes perquè han estat excloses massa temps d'aquest tipus d'activitats. I el que és molt bonic és que les persones oïdores, que sempre les tenim molt presents, també gaudeixen moltíssim. Fins i tot arriben a dir que gràcies a la interpretació de llengua de signes, de vegades entenen més la cançó, els arriba molt més l'emoció del que està succeint a l'escenari. Vam veure, bueno, la Francina Cortés, la meva sòcia, em va sentir per la ràdio que Coldplay estava fent accessibles els seus concerts contactant amb les entitats locals d'intèrprets de llengua de signes, i em va dir, vinga, va, per què no ho intentem? Jo vaig pensar, bueno, de fet li vaig dir, és com una cabra, però vam pensar, vinga, va, anem a intentar aconseguir-ho. Llavors, via web, vam trobar un correu, vam trobar un telèfon, vam fer els primers contactes i ens van dir, vale, envieu tota la informació aquí. I fins a llavors, que ja ens van dir, vinga, endavant. Evidentment, vam haver d'enviar quina associació som, quins són els nostres intèrprets, i ara ja estem en una recta final apassionada i molt estressada. Això ell mateix ho explica en una entrevista, bueno, diverses entrevistes, i és un problema que solventa posant-se taps a l'orella quan actua, i esperem, evidentment, hi ha molta població que pateix aquests apòfans. I sí que, per al que tenim entès, que va ser la Dakota la que li va introduir a la llengua de signes, sí, i la que li va fer posar-se per primera vegada una d'aquestes xalecos vibratòries, xilles vibratòries o motxilles vibratòries que la mateixa organització de Coldplay donarà aquests 4 dies. Llengua de signes, perquè té la seva estructura, la seva gramàtica, i és una reivindicació. Inicialment la proposta era buscar només un intèrpret en castellà. Però, clar, els vam explicar que a Espanya hi ha 2 llengües de signes cooficials i que seria molt interessant, com a referència del públic sord català, poder incloure també la llengua de signes catalana. Llavors serà inèdit també per a Encantados, perquè 2 intèrprets de llengua de signes, de fet seran 4, perquè el repertori és molt ample i fent que es puguin tornar, signaran alhora les cançons de Coldplay amb aquestes 2 llengües de signes. També disposarem de 2 acrílics per si que no caldrà, o perquè també siguin més tranquils, però la seva tasca és interioritzar a l'oestia tota la lletra, tota la rítmica i tota l'emoció de la cançó per fer-ho allà, immediatament, simultàniament. Quan ens demanen aquesta informació, l'hem de derivar a Live Nation, a la promotora, que és qui s'encarrega, i clar, hem signat documents de confidencialitat i no podem explicar. Sí que podem garantir que tot el públic sord podrà, evidentment, gaudir, tenir molt a prop els intèrprets de llengua de signes, i també en el camp visual tindrà el que està succeint a l'escenari. El que sí que nosaltres, quan és un concert que nosaltres programem o és un concert que col·laborem amb un festival, sí que l'intèrpret pugui a l'escenari i estar al costat del cantant. Això ja és com lo màximo, el top de los tops. I entenem que, a més, el Chris Martin té un escenari que hi ha una plataforma, tot un passadís per arribar a aquesta altra plataforma i una altra, si seria impossible, ja m'imagino els pobres intèrprets corrent darrere del Chris Martin. No és factible. Sí. A més, clar, la Rosalén porta molts anys, és meravellosa, la Beatriz, que és la seva intèrpret, però les persones sordes que han de gaudir només de les cançons de la Rosalén no tenen dret a més estils, fins i tot. I ens ha passat que, com que Encantados portem 4 anys, hem fet des de ritme en blues, rap, soul, pop, rock, molts estils. Diuen que gràcies a Encantados coneixen que hi ha diversos gèneres d'estils musicals. Això ens ha passat en un concert que vam fer la inauguració de la sala Jamboree, va ser inclusiva amb Encantados. Llavors estava el pianista Ignasi Terraza, que és sec. Llavors, clar, com que era interpretació instrumental, vam pensar, mentrestant les persones sordes que no tenen l'estímul de la lletra per gaudir més de l'experiència, què passa? Llavors vam preguntar als músics si era possible, i ens van dir que sí, i van pujar a l'escenari 3 persones sordes per tocar directament els instruments, sentir la vibració directament del piano de l'Ignasi Terraza, bueno, i de la bateria i de la capsa del contrabaix. Per ells, això, la cara d'ells era meravellosa. Pensa que encara costa, eh? És cert que, clar, està cridant molt l'atenció gràcies als mitjans que feu tant de ressò d'aquesta notícia, però sembla com que la gent, els promotors, les institucions, les administracions, tothom encara no és conscient, per una banda, del necessari que és arribar a aquest col·lectiu tan invisibilitzat, i el que suma, i no sé, ens està costant molt, però tant de bo vegi per inspirar a més gent. Per tant, ells, aquests altres artistes, aquest públic, no arribarien mai.
I és que cada cop més artistes contracten intèrprets de llengua de signes pels seus concerts, però els de Coldplay seran els més multitudinaris que s'hagin vist mai. Una iniciativa que permetrà que la música arribi a tothom i que les persones sordes visquin una experiència més completa. La bústia d'alerta d'espècies exòtiques invasores de Catalunya ha rebut des de la seva creació el 2018 més de 5.500 correus electrònics sobre la presència d'invasores o qualsevol altra consulta relacionada amb aquesta problemàtica. Així es constata en la darrera memòria d'actuacions del període 2021-2022 que elabora el Departament d'Acció Climàtica amb l'objectiu de garantir una detecció ràpida d'aquestes espècies i també l'establiment de respostes urgents i actuacions d'erradicació i control. Sobre el tema li volem preguntar al responsable d'espècies invasores del Departament, el Jordi Ruiz. Jordi, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, imagino que la bústia és un d'aquests instruments que forma part de la xarxa d'alerta d'espècies invasores, oi?
Sí, sí, és una de les feines més importants perquè precisament el que pretén és detectar les espècies, els conflictes quan abans, no? En aquest sentit, doncs la veritat és que és un element importantíssim perquè a més és la participació ciutadana i és en dos sentits. El primer, que els ciutadans estiguin sensibilitzats amb aquest tema i en el segon, que participin en la detecció perquè hi ha ciutadans a tot arreu, no?
Uh-huh. I quines són les espècies invasores que han aparegut o les que més s'han detectat?
Bueno, hi ha espècies invasores des de que hi ha història, no? I per tant no és un problema greu. El que és un problema greu és la freqüència amb la qual avui en dia doncs trobem aquestes espècies. És a dir, que si abans hi havia una introducció cada 10 anys, no? Parlo de fa 3.000 anys, ara doncs cada any doncs trobem més i més taxons, no? I de vegades els que són problemàtics aparten o separen els que havien estat problemàtics 10 anys abans, no? Perquè també competeixen entre elles, les espècies invasores. Uh-huh. Les que realment actualment ens estan donant més feina i estem treballant més intensament, no? Dins del departament i dins de la societat civil, són espècies com ara doncs la vespa velutina, que afecta moltíssim el sector apícola, el coipú, que és una espècie també que s'està estenent per molts llocs, el porc vietnamita, les cotorretes, argentines o alguna altra espècie. Tenim moltes plantes, una quantitat de plantes importants, des de la pampa del Caucas, que és una de les espècies que hi treballem més, fins a la clavellina o fins a espècies que molta gent no coneix, però el desint d'aigua o el ventall. Per tant, això és un ventall molt ampli.
Uh-huh. I a què es deu que hi hagi tantes espècies invasores actualment?
Bueno, les espècies invasores són una conseqüència de la globalització dels nostres moviments i de l'economia, no? És a dir, quan nosaltres no viatjàvem, doncs, o quan no hi havia comerç, doncs no, comerç o relacions entre territoris era molt difícil que això passés. Avui en dia, com sabeu, ja és un món globalitzat i vol dir que de forma intencionada o sense voler, per exemple, de vegades l'aigua de llast dels barcos, que quan arriben a un port doncs la buiden o l'omplen, doncs amb les nostres activitats doncs anem repartint les espècies per tot el món. Fonamentalment és aquest gran intercanvi o viatge de persones i mercaderies.
Uh-huh. I a Catalunya és on més han arribat o a quina zona és on més predominen ara aquestes espècies?
Aviam, hem de dir diverses coses, no? Evidentment, a Catalunya tenim un sistema de seguiment. No a tots els territoris de la Unió Europea doncs hi ha un programa de seguiment. Tenim l'Exocat, conjuntament amb el Centre de Recerca d'Implicacions Forestals, i el CREAF, i per tant sabem amb molt de detall quines tenim. Això fa que el número d'espècies que nosaltres puguem reportar sigui més gran que en altres territoris, perquè realment en fem un seguiment i ens interessa molt per poder fer front a aquesta situació, doncs, saber-ho. Però clar, Catalunya té unes característiques que la fan més favorable, no? Una és la seva posició geogràfica, com poden ser altres territoris, de País Basc o Navarra també. Estem en el punt d'entrada i en el punt d'intercanvi de mercaderies i de persones, per exemple, entre el nord d'Europa i l'Àfrica, no? Això afecta altres territoris espanyols, també, no? Però en aquest cas, la ubicació també és molt important. I l'altra cosa que també influeix molt és que hi ha més espècies invasores on hi ha més persones i hi ha més espècies invasores on els hàbitats estan més modificats, són més malmesos, no? És a dir, si mirem el mapa de Catalunya veiem que hi ha moltes més espècies invasores a prop de la ciutat que a l'alta muntanya. A les zones ben conservades tenen una reactivitat a l'entrada d'espècies invasores. Per tant, Catalunya és un lloc amb molta gent, un lloc amb molt de pares, amb molt de turisme, i per tant és un territori on podem esperar més espècies invasores. Dos ports internacionals, aeroports internacionals, per tant, és un lloc on podem esperar, només per les seves característiques, l'arribada de més espècies invasores.
Uh-huh. I aquesta alerta, per exemple, la bústia d'alerta que vosaltres creeu i que aquest any, no, des del 2018, podem dir que s'han rebut 5.500 correus, sí. Normalment, qui detecta aquestes espècies? La població en el seu dia a dia que es troba amb una d'elles i ho notifica? O vosaltres que, per exemple, feu recorreguts, sí, i aneu veient? Com totes, es porta a terme, totes, això?
De moltes formes, i totes són vàlides. És a dir, els ciutadans són molts ulls. El problema és que només una part petita dels ciutadans són capaços de diferenciar les espècies invasores. Però tot i que no tenen aquesta especialització, tenen molt d'interès. Nosaltres rebem moltes fotos de vespes, fotos... I, per tant, ens dona l'oportunitat de realment, encara que no s'enviïn sovint per persones amb expertesa, però ens donen l'oportunitat de tenir dubtes i d'atendre dubtes que amb una certa freqüència, no molt, però un 5 o un 10% de les vegades són noves espècies o espècies que desconeixíem en aquell lloc. Per tant, aquesta banda ciutadana més especialitzada amb xarxes, l'ornitocat d'ocells o vigilants de mar, és a dir, hi ha una sèrie de xarxes, hi ha amb gent més especialitzada que també ens aporta molta informació, però després, amb els efectius de les administracions públiques, no només de la Generalitat, també ajuntaments, diputacions, doncs també s'han detectat moltes. Per exemple, els agents rurals són una eina que pertanyen a la Generalitat, doncs que detecten cada any un nombre molt, molt, molt important de noves localitats, no? Mm-hmm. Doncs, normalment, amb el cos fem unes 1.300 actuacions cada any de diverses, tant de control com de detecció, i clar, també tenen una distribució territorial molt bona i actuen molt bé també d'ulls per detectar noves espècies o noves localitats. Empreses especialitzades, universitats... Per tant, tenim, en realitat, ja com una gran xarxa que ens permet... I a més, la connectem amb l'ExoCat, que és aquesta eina que tenim amb el CREAF conjuntament, que és com un registre de totes les espècies, a qual cosa es dona una visió molt realista de la situació. Ara, no és perfecta, perquè hi ha espècies que es troben en el moment d'arribar o en el moment d'allò, doncs, molt localitzades, que possiblement no les detectem.
Clar.
Per tant, volem cada cop més i més aquesta gran participació i aquesta divulgació a la nostra pàgina web d'Espècies Invasores i moltíssima informació. Qualsevol dubte, doncs, podeu consultar-ho ja a l'ExoCat i també enviar-nos un correu electrònic a la bústia d'Espècies Invasores perquè puguem conèixer-ho. Per tant, tota aquesta gran xarxa ens dona coneixement i el coneixement ens dona capacitat de reacció.
Exacte, això mateix. I a partir d'aquí, un cop us notifiquen aquesta alerta, no? Vosaltres quines mesures preneu? Què és el que feu?
Bueno, és molt divers. Si és una alerta falsa, doncs, evidentment, doncs, diem gràcies, però doncs, no és una espècie o així, no? Ara ens va arribar, per exemple, nosaltres les mirem totes, no? Ens va arribar una presència d'un peix exòtic aquí a la costa catalana i resulta que finalment que no era una espècie autòctona, no? Com a exemple d'aquesta contínua arribada d'animals que hem de comprovar. Per tant, es comprova una a una, però quan ja veiem que es tracta d'una localitat o d'una espècie, nosaltres tenim eines diverses, doncs, per fer front. Tenim brigades especialitzades de control, que fan erradicació de plantes, espècies, animals, etc. Que les tenim fonamentalment mitjançant l'empresa pública forestal catalana i que actuen per tot el territori, en parcs i forests de parcs naturals. i també doncs, tenim el treball conjunt amb el cos d'agents rurals i després tenim, en alguns casos, es contacten empreses especialitzades o es treballa amb ONGs, no? Amb entitats no governamentals que també fan una feina molt important de detecció i de treball conjunt amb nosaltres.
Uh-huh. Hi ha hagut alguna vegada, Jordi, que t'hagis trobat amb algun cas bastant especial, bastant concret, que t'hagi cridat l'atenció?
Cada cas ens crida l'atenció. Però, per exemple, no? Moltes d'aquestes entrades les detectem en llocs amb molt de trànsit de mercaderies, no? O de persones, per exemple, doncs, els ports de Barcelona o de Tarragona, l'aeroport, les autopistes, els trens. És a dir, hi ha una acumulació de vegades d'aquestes espècies en aquests llocs. I aleshores la coordinació amb aquestes entitats també, amb els ports de Barcelona de Tarragona o amb l'aeroport de Barcelona, és molt important. És una cosa que em va sorprendre gratament, és que enguany vam aconseguir evitar l'entrada d'una espècie a Catalunya, d'una travespa, la Vespa Orientalis, que la van detectar al port de Barcelona i coordinació port nosaltres i especialistes, doncs de moment la vam aconseguir erradicar, no? Però sí que ens sorprèn com de clar és que on hi ha més persones i ens belluguem més, hi ha més entrada d'aquestes espècies.
Exacte. Exacte. I ara, de fet, amb aquesta entrevista, no? La gent que no sàpiga on s'ha d'adreçar per tal de comunicar aquesta alerta d'espècies invasores a Catalunya, doncs ja sap que ha d'anar cap a vosaltres, no? En aquesta bústia, també amb el correu electrònic. Com és aquest correu electrònic?
Sí, si es posen els buscadors espècies invasores en Generalitat, doncs, o Departament d'Acció Climàtica, ja t'hi porta, però si no, que sapiguin que és espèciesinvasores.tes@gencat.cat.
Doncs aquí mateix.
Espèciesinvasores.tes@gencat.cat.
Exacte, doncs aquí mateix, amb qualsevol espècie que veieu que no és molt freqüent aquí a Catalunya, doncs us podeu posar en contacte amb el Jordi i amb tot el seu Departament d'Acció Climàtica perquè posin, no, de la seva part i facin la seva feina. Jordi Ruiz, responsable d'espècies invasores del Departament d'Acció Climàtica, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos aquesta feina que feu, que des del 2018 heu rebut doncs, moltíssimes sol·licituds, com dèiem abans. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i per donar-nos aquesta possibilitat de participació de la gent, que és molt important i disfrutar.
Gràcies. I atenció al que expliquem ara, perquè els vinils han tornat a posar-se de moda. El boom augmenta la demanda i l'escassetat de materials per fer-ho també estan desbordant les fàbriques. Però a què és degut aquest boom de nou del vinil? Hem parlat sobre el tema amb Gonzalo de la Mata, que és jefe de planta de la fàbrica de discos de Vinil Press Play Vinil, qui ens ha explicat com viuen aquest èxit i com els produeixen.
Fue un proyecto que se ha estudiado mucho a fondo, pero que ha dado incluso mejores frutos de los que esperábamos. En realidad lleva casi 15 años subiendo, desde que estaba prácticamente desaparecido. Lleva unos 15 años subiendo las ventas, alrededor de 10 años creciendo a doble dígito. Y bueno, realmente hay varias causas probablemente que generen esta subida. Por un lado está el coleccionismo, por otro lado también está el hecho de que hay gente que en su pasado fue escuchar la música en vinilo y lo ven con algo de como algo nostálgico y les gusta consumirlo. Y también por otro lado está el hecho de que también escuchamos la música en formato digital, que prácticamente gran parte de lo que consumimos en general en la vida es en formato digital, y en cierta manera damos mucho valor a lo físico porque ya es raro, ya es diferente. Entonces es una forma de consumo diferente de la música, separada de Spotify, que en Spotify pues consumimos la música como comida rápida, digamos, y el vinilo te obliga con otro ritual a escuchar la música sentado, poniendo el disco, dejándolo sonar, en vez de pasar de canción a canción rápidamente. mientras tanto puedes ver los gráficos que en comparación con el CD son mucho más grandes, entonces puedes tener mucho más detalle en la personalización del disco y eso pues da otra experiencia al usuario, ¿no? Realmente no hay una definición mayor que en el CD, pero sí hay otra calidez de sonido. Tiene unas características especiales que hacen que el sonido suene más cálido y eso pues le da un toque especial a la experiencia, ¿no? De escuchar el disco. Bueno, nosotros recibimos los archivos de diseño y de sonido. Los archivos de diseño los enviamos a nuestra imprenta y, por otro lado, los de sonido los enviamos a nuestro estudio, que tiene una máquina que tiene una, digamos, una punta que vibra de rubí, y esas vibraciones se transmiten a un disco, digamos, virgen de cobre que sirve como máster. Entonces, esas vibraciones de sonido son lo que graba el máster. Y es lo que es, los surcos al final son eso, vibraciones de sonido, ¿no? A partir de ese máster se fabrican los estampadores, que son el negativo del máster, digamos que ese disco de cobre se baña en una solución que tiene entre otras cosas níquel, y cuando se seca se sacan unos moldes que son el negativo, y al ser negativo tienen relieve en vez de surco. Y eso es lo que nos sirve a nosotros para poner nuestra máquina, que es una prensa. Y nuestra máquina genera una pastilla de plástico que pone entre esos estampadores, entre esos moldes que ya tienen los surcos creados, y prensa en ese momento. Aplasta el plástico, digamos, y con eso genera un disco. Y a partir de ahí, pues a partir de esos estampadores o esos moldes, podemos generar todos los discos que queramos. Podemos fabricar 2 discos por minuto. Y al tener 2 máquinas, pues son 4 discos por minuto, con lo que tendremos entre 6.000 y 9.000 discos al día. A nosotros no nos ha llegado nunca a afectar en cuanto a no recibir materiales, pero sí al precio, como a todas las industrias. Sobre todo la parte de los sobrecostes en energía y los sobrecostes de nuestros propios proveedores, que tienen sus aumentos de precios también. Pero no hemos llegado a tener nunca escasez de materiales nosotros como fábrica. Somos 3 fábricas. Cuando nosotros aparecimos, estaba la fábrica de Castellón, y precisamente aparecimos porque vimos que había una oportunidad, un nicho de mercado, digamos, que había una falta de oferta con respecto a toda la demanda que había en España, que prácticamente toda se iba a la mayor fábrica del mundo, digamos, que está en República Checa. Y entonces pues vimos que era una oportunidad y fuimos ahí.
I és que cada vegada sembla més clar que l'auge del vinil no és una moda de temporada. A Espanya, amb 1,6 milions d'unitats venudes, els ingressos obtinguts per la venda de discos de vinil ha pujat un 38,2%. I continuem d'aquí no res per parlar amb una dona, mare de família nombrosa, perquè la majoria de les famílies nombroses no poden pagar les vacances d'estiu. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Cada fin de semana abrimos las puertas a historias, reportajes y entrevistas que dejan huella. Iglesia, los sábados con Irene Pozo,
comprometidos con el bien común,
y los domingos con Álvaro de Juana,
comprometidos con la sociedad,
siempre después de la misa. 13, nuestro compromiso eres tú.
Al matí.
matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
La preocupació econòmica de moltes famílies és una realitat i les que són famílies nombroses encara ho noten molt més. En parlem ara del tema. I ara parlem d'un tema perquè més de la meitat de les famílies nombroses té dificultat per pagar les vacances d'estiu. Aquestes són dades recollides per la darrera enquesta de l'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya, on es mostra que el 52% de les famílies nombroses catalanes té dificultat per assumir els costos que suposa fer vacances en família i el 22%, atenció, diu que no troba opcions de turisme que siguin adients al seu pressupost. El lleure i el turisme destaquen com els sectors en què les famílies voldrien gastar més, però en canvi no poden. Concretament, el 51% de les famílies nombroses gastaria més en viatges, turisme i lleure, enfront d'un 18% que ho faria en educació i un 17,7% que ho faria en cultura i un 11% en salut. Avui tenim amb nosaltres, perquè ens expliqui la seva experiència en primera persona, a la Maria Lorenzo, que és mare de família nombrosa. Maria, molt bon dia, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Claro, Maria, ¿tú cuántos hijos tienes?
Yo cinco. Cinco hijos, sí. Y pequeñitos. El mayor tiene cinco y luego un bebé.
Y luego un bebé. O sea, son todos muy pequeños. ¿En qué situación te encuentras?
Bueno, estoy casada, tengo cinco hijos y un poco a nivel económico es muy, muy difícil ahorrar, ya que hay muchos impuestos, muchas dificultades económicas que nos ponen día a día. Uh-huh. Y luego, por el tema de vacaciones, si no fuera por nuestros padres, que un poco las vacaciones las pasamos en sus casas de fuera, son segunda residencia, no podríamos ahorrar ni irnos de vacaciones.
Claro. En el día a día imagino que todos los gastos, no todos los ingresos, van para la familia, para estos cinco niños.
Exacto.
Y para las vacaciones, en este caso de verano, pues tenéis que optar más a tema segunda residencia, ¿no? Con los abuelos de los niños, con vuestros padres.
Sí, sí. Uh-huh.
¿Y económicamente qué es lo que peor lleváis? ¿Qué es lo que veis peor? ¿El tema de vacaciones o otras cosas?
Hombre, vacaciones sí, pero también es un extra. O sea, te puedes hacer unas vacaciones, coger un avión, irte lejos, o hacer vacaciones por cerca en un pueblo, o más, no tan, depende de la economía, no tan a nivel, o sea, diferentes niveles. O sea, una cosa es coger el avión y irte, no sé, por ejemplo, a Mallorca, o coger y irte más lejos, o un pueblicito y pasar ahí las vacaciones también, es eso. Y el día a día es muy difícil porque hay mucho impuesto, y luego también gastos de pañales, comidas, leche, y también como todo ha subido, también es más caro, es más difícil llegar a fin de mes.
Claro. Claro, el ocio y el turismo destacan como los sectores, como antes comentaba, en que las familias querrían gastar más y que no pueden. Es tu caso también, ¿no? Es vuestro caso.
Sí. Nos encantaría, claro que sí, después del curso, pues coger irnos de vacaciones, pues de playa, relax, con los niños con los hoteles, pero claro, sí que es verdad que priorizan otras cosas, entonces en función de la economía, que justo es como es difícil, hoy en día, pues claro, no haces tantos planes tan espectaculares.
Claro, claro, y además no solo en vacaciones, ¿no?, sino también en el día a día, quizás, hacer algunas actividades para ellos también comporta, ¿no?, gastar más dinero.
Exacto, porque no tienes que hacer uno o dos, sino en nuestro caso siete, comprar por siete entradas, ir al circo, ir a, no sé, multiplicado por siete.
Claro, además estos datos muestran también cómo está afectando la inflación actual en las casas, en los hogares españoles con más niños, ¿no?, a su cargo. Esta subida de la inflación, la inflación actual, ¿cómo se afecta en vuestro caso?
Actualmente, pues mira, sobre todo en alimentación se nota un montón, ya que antes pues iba al súper y compraba pues 50 euros, pues llenaba un carro y tal, y ahora nada, ahora cuatro cosas. Entonces a nivel de alimentación mucho. Las primeras, o sea, por ejemplo, leche, lo que decía antes también un poco, los pañales, o sea, pues no sé, hacer un cupón o algo con familias numerosas, con tantos hijos, pues ayudas en este caso. Sí que te dan 100 euros por mi hijo menor de 3 años, pero no es suficiente. O sea, claro. No, es que no llega, o sea, ya el paquete de pañales 24 euros, más la leche artificial, claro, todo esto va sumando y muy poco, o sea, no se puede ahorrar.
¿Recibís ayudas de algún tipo?
Bueno, la única, la obligatoria, la de 100 euros al mes por mi hijo menor de 3 años.
Exacto. Sí. Y tú, por ejemplo, si no es muy preguntar, María, tú y tu marido, ¿a qué os dedicáis?
Sí, yo soy profesora y él es comercial.
O sea, tenéis un sueldo normal como la mayoría de la población.
Exacto. Que cuesta llegar a fin de mes, sí.
Exacto. Y aún así tenéis pues estas dificultades, ¿no?, para los extra, digamos.
Exacto. Bueno, es que básicamente extra hay muy pocos.
Claro, muy pocos.
Entonces, priorizas. Pues mira, este mes nos vamos aquí y no... Hay que priorizar.
Claro. La mayoría de familias también, un 63%, dice optar, ¿no?, por actividades gratuitas, como por ejemplo deportes al aire libre... jugar a juegos de mesa, claro, imagino que con los niños tan pequeños también priorizáis este tipo de actividades que no el resto, ¿no?
Exacto, mucho ir al campo, que corran, parques, claro, zonas verdes, que los niños puedan correr, jugar a fútbol o a... que corran por
ahí. ¿Y cómo veis, desde vuestra perspectiva, el hecho de ser una familia numerosa en España hoy en día?
Bueno, nosotros estamos súper orgullosos, lo único que es muy difícil, y hoy en día entiendo que la gente no tenga hijos, porque es que te ponen todo en alimentos, no ayudan nada, al revés, tendrían que no pasar la alfombra roja, pero ahorrar por tener hijos, y al revés, justo contra más dificultad tienes.
Pues María, Lorenzo, muchísimas gracias por hablar con nosotros, en darnos vuestro testimonio, no en primera persona, contarnos vuestra historia, de estas, como ejemplo, ¿no?, de estas familias numerosas que tienen dificultades para pagar las vacaciones de verano. Gracias, y que vaya muy bien muy el verano. Bien.
Vale, igualmente, muchas gracias.
Gracias. Els alumnes espanyols es mantenen per sota de la mitjana europea en comprensió lectora. Així es desprèn del darrer estudi internacional de progrés en comprensió lectora que recull dades fins al 2021. Es tracta de la primera gran avaluació internacional publicada després de la pandèmia i mentre els alumnes espanyols aconsegueixen de mitjana 521 punts, a la Unió Europea la xifra se situa en els 528 i a l'OCDE en els 533. La mitjana espanyola suposa així un descens de 7 punts respecte a l'anterior estudi que es va fer el 2016, i els investigadors vinculen aquesta baixada amb l'impacte de que el coronavirus s'ha tingut sobre els centres educatius. En parlem sobre el tema perquè ens expliqui si és així amb la Marta López, que és directora del programa L'Èxit de la Fundació Bofill. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres creieu que aquesta és la raó?
Doncs segurament és una de les raons i segurament la que tingui més pes, és a dir, bàsicament perquè veiem que és una tendència a tota Europa, que no és una cosa puntual. Ara bé, també és veritat que hi ha diguéssim, alguns estudis més afinats o algú que ha treballat una mica les dades de forma més afinada que diu d'aquests 7 punts de rebaixa, no?, doncs hi ha una part que la podem atribuir a la Covid, però d'altres, no?, hi ha una altra part que poder no, no? Per tant, aquí, bueno, estem encara amb l'interrogant. No, de fet, coneixem molt poc de les dades espanyoles, encara. Diguéssim, només s'ha publicat un informe preliminar de l'estudi PILS, i per tant sabem poquet com per poder dir massa més que això, no? Però sembla bastant lògic, no?, que si ha passat a Europa i que és bastant comuna aquesta baixada, doncs la puguem atribuir a la Covid.
Clar, bàsicament l'estudi observa, no?, aquesta correlació entre el temps en què han estat tancats els centres per la Covid i aquesta caiguda del rendiment. El tancament d'aquests centres educatius durant més o menys 45 dies lectius, creus que pot haver afectat en certa mesura aquesta comprensió lectora? O quins serien, per exemple, els altres motius?
Sí, Sí, a veure, els motius pels quals diguéssim, tenim uns nivells baixos de comprensió lectora o pitjors del que ens agradaria, no, diguéssim, no a través de PIL, sinó a través d'altres estudis, sabem que poden ser molt diversos, i que tenim diguéssim, factors que tenen a veure amb els perfils socioeconòmics, tenim factors que tenen a veure amb el nivell d'acompanyament de les famílies. De fet, aquest és una de les coses que mira PILS, no? Que és per al perfil socioeconòmic de les famílies, com acompanyen aquestes famílies i si aquestes famílies són lectores o no, i per tant, en els casos, no? Podem suposar, insisteixo en la idea de que encara no sabem les dades al detall, però podem suposar que en aquelles famílies, no? On no hi ha un hàbit lector consolidat, el fet de que tanqui l'escola doncs és més, diguéssim, té més incidència, no?, que en aquelles que sí que tenen un hàbit, no?, perquè en el cas de la lectura aquesta diferència, no?, és molt impactant en el sentit de que, així com en altres competències, no?, com la matemàtica, podem dir, no, mira, és que sí, o es fa a l'escola o fa a l'escola és difícil que passi, no? En el cas de la lectura hi ha molta diferència entre el que passa a casa o no, perquè és una competència que justament es consolida gràcies, no?, a la pràctica que fas en diferents contextos, no només l'escolar. I, per tant, si tu tens una família que ha pogut acompanyar els fills, doncs segurament aquesta baixada ha estat inferior respecte, no?, a una família que no els ha pogut acompanyar.
Clar. Aquest estudi s'ha fet en 57 països. Sabeu com ha sigut, com ha estat, com s'ha fet?
Doncs no, jo no ho sé, diguéssim, en detall. Sé que és un estudi que es fa, diguéssim, des del 2006, no?, i que arriba a 400.000 estudiants. Són unes proves, diguéssim, que tenen unes proves de comprensió lectora que, en les quals hi ha diguéssim, es pregunta, no?, tant sobre textos informatius com sobre textos literaris, però el com es processen aquestes dades desconec, diguéssim, la concreció.
Mm-hmm. Clar, això deies ara mateix, no?, de que es va començar a fer l'any 2006. Clar, hi havia una tendència a l'alça des de que es va començar a fer des d'aquest primer any. I ara, clar, ha estat un descens gairebé generalitzat. Uh-huh. És similar aquesta baixada que ha tingut Espanya a la d'altres països, potser?
Sí, hi ha de tot, eh? No, Espanya és dels països, diguéssim, que baixa menys, o sigui, no és especialment... És significatiu en relació a la població, no?, en relació a l'alumnat, i per tant sí que podem dir, no?, que els alumnes que van fer, diguéssim, aquesta prova a quart el 2021, diguéssim, tenen un pitjor nivell que els que ho van fer el 2007, això sí que ho podem dir, i és significativament diferent el nivell, però en comparació amb el que ha passat en altres països és bastant menor. De fet, a Espanya, la baixada d'Espanya diria que s'assimila a països com Portugal, a Nova Zelanda, si no recordo malament, però és inferior a altres països com Alemanya, no? Per tant, ja et dic, són 7 punts, però ens trobem, no recordo ara quin és el país que té més, no?, una baixada més gran, però probablement és de més del doble del cas d'Espanya.
Mm-hmm. I, clar, ara, deixant a banda l'estudi, no?, creieu realment que hi ha un baix nivell de comprensió lectora? Creieu que actualment els nens i nenes doncs tenen aquest problema, podem dir?
Sí, a veure, amb dades, diguéssim, catalanes, tant en les proves de competències bàsiques que es fan a quart com les que es fan a sisè, veiem que des de fa bastants anys tenim un percentatge de població, no?, d'infants que té un nivell molt baix. Molt baix vol dir que quan acaba sisè de primària li costa entendre allò que llegeix i, per tant, això li suposa una limitació molt gran, no?, d'accés al coneixement i té un impacte molt gran, no?, en la seva trajectòria educativa, no?, perquè de forma com reiterada, no?, doncs se li fa molt incòmode, no? Seguir una, seguir el que li van explicant a l'escola, no? Perquè no ho pot processar, no? De la mateixa manera. I llavors això passa en el cas de sisè de primària, els alumnes que tenim amb aquest percentatge, amb aquest nivell de comprensió de lectora molt baix, entre els quatre nivells que hi ha, no?, en les proves de competències, doncs els que es troben en la franja més baixa, estem parlant de un 11,3%, era el que teníem abans, ara és un 13 i pico per cent, no?, de l'alumnat que es troba així. Home, jo crec que és prou greu, és a dir, realment hi ha un volum encara massa gran, no?, d'infants que no comprenen el que llegeixen, mm-hmm, i que a més es concentren en determinats llocs, que això és un altre dels temes, o sigui, en determinats contextos hi ha un percentatge més gran d'alumnes que no comprenen que en d'altres, i per tant el sistema educatiu d'alguna manera no estem trobant la manera de compensar aquesta desigualtat.
Clar, pel que dius, són a diferents llocs, et refereixes a diferents zones, potser?
Sí, em refereixo a diferents nivells de complexitat dels centres educatius.
Ah, d'acord,
doncs,
d'acord.
Els centres que hi ha més complexitat, doncs els nivells, que la complexitat es mesura per diferents indicadors, però hi ha una concentració més gran d'alumnat amb un baix nivell de comprensió.
Uh-huh. I què creus que és el que s'hauria de fer?
És, diguéssim, hi ha moltes coses, però jo crec que hi ha un element important en els temes de comprensió lectora, que és entendre que per millorar-la o per millorar aquesta competència no n'hi ha prou amb que l'escola ho faci millor, diguéssim, no? Perquè és cert que l'escola, diguéssim, l'escola és capaç d'ensenyar, no?, a la mecànica lectora. De fet, la majoria d'infants són capaços de desxifrar, no?, fonèticament les paraules quan acaba la primària, però en canvi els costa comprendre. I perquè es doni aquesta comprensió necessitem que ho practiquin en molts contextos. I per tant aquí estem parlant, doncs, de polítiques que vagin dirigides, evidentment, a donar més recursos als centres educatius, que puguem invertir, diguéssim, a atendre millor aquests infants, orientar-los millor, tenir unes millors biblioteques escolars, i per tant hi ha una part que segur que té a veure amb centres educatius. Però també en acompanyar millor les famílies, perquè sabem, no?, que hi ha una relació molt estreta entre el que passa a casa i el que passa i el nivell lector, per tant, doncs, que tinguem recursos dedicats a millorar l'acompanyament a les famílies, que segurament també tinguem recursos dedicats, no?, a la biblioteca pública i a fer-la més accessible, no?, i a d'alguna manera trencar les barreres que fan que els infants que més ho necessiten, doncs, no es dirigeixin en aquest recurs. Necessitem recursos també que tinguin a veure amb la parada que ens trobem a l'estiu, no?, perquè a l'estiu, a més, aquests infants que justament només llegeixen quan van a l'escola, quan no tenen escola, doncs deixen de llegir, i per tant encara retrocedeixen més, sí, quan comencen el setembre. Per tant, tot aquest tipus de polítiques que impliquen a molts actors diferents, no és només una cosa, insisteixo, del Departament d'Educació, no?, sinó que també, doncs, té a veure amb cultura, té a veure amb serveis socials, no?, té a veure amb altres àrees, no?, de l'administració pública, doncs s'haurien de posar en marxa.
Mhm. Clar, una de les coses que també crida l'atenció d'aquest estudi que s'ha fet és que els alumnes tenen un alt sentiment de pertinença al centre. Sí. Se senten acceptats, estimats, i senten que pertanyen, doncs, a aquesta comunitat, no?, a aquest centre. Sí. Aquest sentiment incideix positivament en el rendiment, imagino, i això és una de les coses, no?, que juga a favor.
Absolutament, sí, el fet, diguéssim, que els infants, no?, se sentin part del projecte és crucial, diguéssim, perquè estiguin motivats per l'aprenentatge. Vull dir que això és una dada molt interessant, que també haurem d'acabar-la d'entendre, de què vol dir, no?, com és que ens està passant, que tenim un percentatge molt elevat d'infants que se senten còmodes i, en canvi, no tenim els millors nivells, no?, de comprensió lectora d'Europa. Llavors, bueno, em sembla com que estarà bé, no?, mirar-ho en detall, com és que països, diguéssim, amb un nivell, amb un percentatge un percentatge inferior, no?, de sentiment de pertinença de l'alumnat, tenen millors resultats, no?, en comprensió.
Mm-hmm. Exacte. A més, un bon rendiment, suposo, que es veu condicionat en part, no?, per aquest context social, pel context també de l'ambient en el qual es troben, a part també, òbviament, del context econòmic i cultural, no?, en el que estan els alumnes.
Sí, de fet, això, aquest últim, no?, dels factors és el més condicionant encara, el factor socioeconòmic, no?, i el context. Sí.
Exacte. Entre nois i noies, entre nens i nenes, en aquest cas, hi ha diferències, però, en el rendiment?
Sí, bueno, això és una de les coses interessants, no?, que ha sortit, que veiem en el cas espanyol, la distància era més gran, no?, en el 2016 que ara. Veiem, diguéssim, que hi ha menys diferències entre nois i noies. Les noies segueixen tenint lleugerament, no?, un nivell superior que els nois en comprensió lectora, però aquesta diferència abans era de 7 punts i ara, perdó, de més de 7 punts, no sé si era al voltant d'uns 10 punts i s'ha reduït molt. Ara només és de 2 punts, entre uns i els altres. No sé tampoc quina... És a dir, d'entrada sembla una bona notícia, no?, perquè ens pot fer pensar, no?, que no hi ha... que el factor gènere, doncs, no condiciona, però també és cert que això es dona, és a dir, que les noies han estat les que han suportat més aquesta baixada, d'alguna manera, no?
Yeah.
I, per tant, no, és a dir, si ens haguéssim equiparat per una pujada dels nois, segurament seria més positiu.
Més positiu, que exacte.
Noies, no? Però
exacte.
També segur que s'ha de mirar amb més detall, però sí, d'entrada sembla una bona dada, però que té aquesta, no?, com aquesta contrarietat.
Sí, aquest doble sentit, no?
Sí.
Pel que fa al professorat, també, no?, últimament, doncs, hi hagi moltes notícies, no?, i veiem a molts professors desgastats, no?, per dedicar-se, doncs, a aquesta feina, no?, que és tan vocacional. Però aquí, en canvi, una xifra positiva és també que la majoria, el 81% concretament, es declaren molt satisfets amb la seva professió. Clar, és una mica... es contradiu una mica, no?, amb el que hem anat veient últimament, malauradament, a les notícies, però, en canvi, és positiu veure com hi ha gent realment dedicada a això i que li agrada, no?, el que fa.
Jo crec que d'entrada és una bona notícia. També s'hauria de veure com es pregunta exactament, en el sentit de que una cosa és l'adhesió a la professió i, per tant, que a tu t'agradi la professió que tens, l'altra cosa és que estiguis còmode i satisfet amb l'entorn en el que l'has d'exercir, I, per tant, no sé si aquest matís l'estudi, diguéssim, el contempla,
Pot variar. Clar. Doncs, clar, tot això està sobre pinces, no?, podem dir. Veurem si el que sí que sabem és que la comprensió lectora, aquesta capacitat d'entendre, no?, la comprensió lectora en si, ha disminuït. Un dels motius, doncs, pot ser a causa de que els centres hagin estat tancats a causa de la Covid, però també haurem d'estar pendents, no?, dels altres motius i avaluar si realment es manté així al llarg dels propers anys o si es tracta d'un fet puntual, com esperem que sigui. Marta, directora del programa Èxit de la Fundació Bofill, gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos des de dins del món, no?, des d'aquest sector, com ho veieu vosaltres en primera persona i aquest anàlisi, doncs, com el feu. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, Sergi.
Per què seure a terra millora la salut i pot servir per avaluar la nostra condició física? Gairebé una tercera part de la nostra vida la passem estirats dormint i bona part de la resta estem asseguts sobretot en cadires. Especialment a les persones que tenen vides molt sedentàries, se les escurça la vida i en aquest sentit s'han estudiat molt bé les conseqüències que té el sedentarisme per la salut cardiovascular. Un equip de científics del Brasil va idear fa anys un test senzill per avaluar-ho. Van demanar a 2.000 persones d'entre 50 i 80 anys que se segueixin a terra i s'aixequessin. Això, per exemple, ho podeu provar vosaltres des de casa. I van valorar del 0 al 10 l'habilitat de cadascú, puntuant més alt les persones que eren capaces de fer-ho sense fer servir les mans ni recolzar-se en lloc i també sense perdre l'equilibri. I ara, 6 anys després, van comparar les puntuacions de les 159 persones que havien mort i van veure que hi havia una correlació molt significativa. Com menys puntuació, menys esperança de vida. Nosaltres hem volgut parlar sobre el tema amb la fisioterapeuta lleidatana Clara Berger, qui ens ha explicat en què consisteix tot plegat.
Bé, jo aquest test ja el coneixia fa ben bé abans de la pandèmia, o sigui que el vam començar a practicar ja fa dies, però encara ho puc fer. Han passat moltes coses a la meva vida, però encara segueixo practicant segons quin tipus d'exercici i m'ajuda a poder seguir realitzant aquest test quan l'explico als altres, no? A veure, el que queda clar és que és un test que valora les capacitats funcionals d'una persona, no? Perquè per aconseguir fer aquest moviment de sentar-se al terra i aixecar-se, doncs necessites força, les extremitats interiors, necessites activació, no? del core, de la zona abdominal, de la faixa abdominal lumbar, necessites equilibri, necessites mobilitat dels malucs, dels turmells, i tot això doncs, és un conjunt de requisits que faciliten, no? Que puguis executar amb bona puntuació aquest test. O sigui, el que s'hauria de veure, no, és com la gent que fa exercici habitualment, doncs quins beneficis tenen, no, a l'hora de tenir millor puntuació. Que això, per exemple, no ho van mirar, no, aquests investigadors del Brasil. Llavors, clar, podíem agafar, per exemple, dos grups diferents de persones, alguns que, per exemple, corressin maratons i uns altres que practiquessin cada dia ioga. Llavors potser veuríem que no tot és el fet de fer exercici, no? Correlacionat amb la capacitat de fer aquest test, sinó que hi ha una sèrie de consideracions, no? Per això, quan llegim aquests estudis, doncs hem de treure conclusions amb precaució. Mm-hmm. Per això aquesta comparació que et deia, no? Si tu, per exemple, practiques ioga de forma habitual o alguna gimnàstica que requereix assentar-te al terra quan fas la pràctica, doncs segurament et serà molt més fàcil treure una bona puntuació. Si ens anem a països orientals, doncs que inclús esperen l'autobús de genolls o que mengen, no, en aquesta posició, o que quan has d'anar al vàter doncs necessites fer una posició, sí, en què vagis fins a baix del tot perquè no tens un sitting butter, no? Que diuen el que tenim nosaltres aquí a Occident. Llavors, la posició que adopten de cuclillas, no? Necessites un requisit de mobilitat molt més grans, no? Molt més ampli. El fet de mantenir una posició sedentària, la més habitual seria estar sentat, no? Perquè hi ha moltes feines que requereixen de mantenir aquesta posició molta estona. Però el que fan és que el cos busqui una manera d'estabilitzar-se, no? Que pugui fer-ho durant molta estona. Llavors, hi ha una sèrie de modificacions a nivell dels lligaments, el to muscular, les articulacions, agafen més o menys rigidesc, no? Per que puguis estar molta estona mantenint aquesta posició. Però és que, a més, el fet d'estar quiet, no? En l'activitat que no requereix consum d'energia, pues també té altres perjudicis a nivell de, sobretot de la salut cardiovascular, que és el que més s'ha estudiat. El que passa és que estem molt acostumats, no, que potser en comptes de fer-nos un test de capacitat funcional ens facin uns anàlisis, no? I llavors la prescripció després és amb medicació en comptes amb exercici. Però si molts dels que anéssim al metge ens diguessin no cal que sigui aquest test, que potser és més massa difícil, no? Per començar amb algú de nosaltres, però només que ens diguessin ets capaç de sentar-te amb una sola cama, amb una cadira i tornar-te a aixecar, en veuríem també doncs, que hi ha una sèrie de requisits de força, estabilitat, no? I que molta gent potser no ho podria fer. I està, això vol dir, no, que està a un nivell de condició física baix. Les activitats en modo avió són les que requereixen de molt poc consum, no? I al final, a veure, aquesta comparació és que aquests no aparells dispositius que fem una tot el dia no estan fets per anar en modo avió. El cos tampoc està fet per estar en modo avió, sinó que està fet per moure's. I el fet d'aquestes necessitats que a vegades són requisits laborals que ens fan estar quiets, doncs ens posen massa estona en modo avió. Hem d'intentar compensar-ho o buscar el que es diuen també snacks d'activitat física durant el dia per a poder trencar el sedentarisme. Que comencem a estar presents amb aquest desplegament d'atenció primària, que crec que podrà obrir la porta amb aquesta prescripció d'exercici terapèutic, no?, necessària per a que podem atendre sense fàrmacs, no?, a molta de la patologia crònica prevalent que ens trobem.
I és que habitualment als països occidentals es fa estrany que algú a la feina de sobte s'assegui a terra o es posi a fer exercicis durant uns minuts, i tampoc els metges acostumen a fer aquest tipus de recomanacions. Però en aquest sentit, fisioterapeutes com Verger creuen que moltes patologies que es tracten amb medicació tindrien millor pronòstic si es receptés canviar d'hàbits i portar una vida més activa. De tota manera, es tracta d'un test, com comenta la Clara, que la majoria de persones dels països occidentals no poden pretendre fer amb bona puntuació les primeres vegades perquè no estan acostumades. És, però, una bona recomanació que en el fons consisteix en moure's i canviar sovint la posició del cos. Uns canvis que s'han de fer amb paciència, sense presses i amb expectatives modestes per no perdre aquesta motivació i abandonar abans que els efectes es notin. I ara us plantejo una pregunta. Us piquen molt els mosquits? És cert que el fet d'utilitzar un sabó o un altre pot resultar més atractiu perquè ens piquin? Resolem els dubtes d'aquí no.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Un punto fronterizo clave en Europa.
Unos huyen de la guerra y otros regresan a su tierra.
La tensión se mastica. El cielo está controlado por los F-18 españoles.
Con el Danubio y el Mar Negro como ruta de salida para el cereal ucraniano.
Tras casi 500 días de guerra, este lunes a las 7 de la tarde, Expósito enciende la linterna desde la frontera de Rumanía con Ucrania.
El miedo, la incertidumbre por lo que pueda...
Para contarte sobre el terreno lo que está pasando y poner nombre a los refugiados.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
No sabem encara si aquest any hi haurà més o menys mosquits que l'any passat, però tot apunta que no ens lliurarem fàcilment de tots ells. I un dels factors que pot incitar a que ens piquin més o menys és l'olor del sabó que utilitzem. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana. Atenció al que expliquem ara, perquè l'olor del sabó que fas servir et fa més o menys atractiu pels mosquits. Sí, això és el que diu un estudi dels Estats Units. Fins ara sabíem que el seu ús canviava la percepció que tenim de l'olor corporal dels altres, però el que no teníem ben clar del tot és que aquests productes també canviaven la manera com els mosquits ens percebien a nosaltres com a possibles preses, mentre que alguns sabons els atrauen, d'altres, en canvi, els repel·leixen. Sobre tot plegat, volem parlar amb la vocal d'Endermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, la Marta Alcalde. Marta, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, clar, tothom fa una olor diferent, fins i tot després d'aplicar-se el mateix sabó, no?
Sí, bueno, la veritat és que tots nosaltres fem un olor, no? Desprenem un olor i és diferent. Cada persona té el seu característic. Llavors, en funció de... Quan utilitzes un sabó, depenent del teu olor, no?, corporal, doncs la barreja, diguéssim, que farà que l'olor que quedi final sigui diferent. Per tant, a lo millor, arrel d'aquest estudi, no?, doncs potser hi ha això, no?, sabons que... o persones que utilitzen el mateix sabó, doncs es creguin o no es creguin.
Clar, exacte. Si una persona utilitza un sabó que és el mateix que un altre, no té per què olorar igual, sinó que també hi ha diferències, encara que sigui el mateix sabó, per l'olor pròpia que ja té cadascú.
Sí,
de cara...
o sigui, això, bueno, sempre més o menys s'ha sapigut, no?, que els mosquits es sentien atrets, no?, per l'olor de les persones. Llavors, perquè a uns els hi piquen i altres no, doncs depèn una mica del nostre olor, bueno, de l'olor que nosaltres desprenem. I que, bueno, que ve arrel d'una bueno, pues sèrie de substàncies que nosaltres desprenem a través de la pell per la transpiració. Llavors, clar, això nosaltres no... Bueno, ho podem notar, però no tant com els mosquits, i entenc que ells són molt més sensibles. Llavors, aquest estudi que fas menció, el que feia una mica és veure això, no? Quins sabons, amb la mateixa persona, bueno, amb diferents persones, doncs un mateix sabó com actuava i tal. El que aquí també s'hauria de... No, jo crec que això són temes que són com molt preliminars, no?, que potser encara es necessita més estudi. I també seria interessant no veure això que estem dient, no?, de com al final també varia una mica la barreja del olor del sabó amb l'olor de la pròpia persona, no?, que farà que això pugui anar cap a un cantó o cap a un altre. I també el tema de quant de temps perdura l'olor de del sabó, no?, a la persona.
Exacte.
Perquè al final tu quan et dutxes, doncs quan surts de la dutxa sí que fas molta olor, però a mesura que passen les hores, doncs aquest olor es va barrejant amb el teu i amb altres olors de l'ambient, no?, i al final es dilueix i es perd completament. Per tant, o sigui, sí que potser amb aquest estudi, no?, s'ha vist que hi ha olors que treuen més i olors que treuen menys, però bueno, tot s'ha de fer una mica, bueno, que és un estudi, no? O sigui que després extrapolar aquestes condicions a la vida real, pues, no tenen per què ser exactament igual.
Exacte, perquè clar, si ho encarem de cara al tema d'aquest de les olors, no?, com parlàvem fins ara, quines olors podríem dir que atrauen més els mosquits?
Bueno, a veure, jo d'això sempre, bueno, s'ha pensat, no?, que els mosquits determinats olors unes flors o algun... perquè els mosquits també, bueno, viuen en un medi natural, no?, i a més de menjar, bueno, de picar-nos per agafar la nostra sang, doncs també s'alimenten de les plantes, del nèctar de les plantes i així. Llavors, hi ha determinades plantes, doncs, que potser també els hi atreuen. Llavors, per això sempre es diu, no?, que quan et poses perfums, doncs és més fàcil que els puguis atreure, o quan et poses, doncs, bueno, la roba de colors, no?, perquè també és una manera com de treure'ls. No sabria dir-te exactament quins olors, saps?, si la banda, si tal, o qual, donaria més atracció, perquè això encara no sé si hi ha estudis que diguin exactament amb molta fiabilitat quin.
Mm-hmm. Els colors de la roba també influeixen, en aquest cas?
Sí, normalment això, doncs, pues això una mica el que deia, no? Els colors vius o així, pues potser atreuen més, i en canvi colors que siguin més suaus, bueno, pues, o més clars... Pues,
són més neutres, no?
Pues, exacte, més neutres, perquè al final tu si t'estàs movent i vas amb un color vermell, pues segurament, doncs ells, a part de per l'olor, pues la vista, no?, també els hi deu atreure. Llavors, si és un color més neutre, pues passa més desapercebut.
Clar. Si una persona resulta molt atractiva pels mosquits i, en canvi, doncs, utilitza un sabó que no sigui tan atractiu per ells, o colors de la roba, com dèiem ara, més neutres, podria fins i tot evitar que els mosquits se l'apropessin, encara que ella, per naturalesa, doncs, sigui una presa fàcil, en aquest cas?
Bueno, jo crec que en aquest cas, com que tot això encara està una mica amb estudi, no?, doncs seria una mica agosarat de dir, no?, que determinats sabons poden fer que no et piquin els mosquits, o que et piquin. I per tant, jo el que sí que crec és que la persona que sàpiga que, bueno, perquè ja ho té l'experiència, no?, que de cada estiu doncs li piquen molts els mosquits, doncs aquesta persona, doncs, independentment del sabó que utilitzi o de la roba que utilitzi, doncs ha de posar mesures, no?, per evitar aquestes picades. O sigui, amb això el que vull dir és que tots els estudis aquests que s'estan fent, doncs, van encaminats, no?, a saber una miqueta més de com funcionen els mosquits i de com es senten atrets per nosaltres, però que de moment encara... ja molt recorregut i encara s'ha de fer molt més estudi per poder una mica anar més enllà en dir coses, no?, més específiques. Llavors, amb això, el més important és posar mesures preventives, mm-hmm. o bé mitjançant mitjans físics, doncs mosquiteres a casa, o bé evitant, no?, tot el que ja sabem de tenir l'aigua, bueno, l'aigua estancada, doncs, a les plantes al voltant de casa o així, per evitar la proliferació dels mosquits, i també doncs, utilitzar repel·lents en el cas que vagis a l'exterior i que siguis una persona que realment doncs, et piquen molt.
Mm-hmm. Els repel·lents, podríem dir que tots són útils per tothom?
Bueno, els repel·lents hi han de diferents tipus i bueno, no, o sigui, s'hauria de mirar en funció de cada persona, la franja d'edat, o sigui, no és el mateix, per exemple, amb els nens que amb les persones adultes. També és important a l'hora d'escollir el repel·lent a quina zona geogràfica estàs, no? A lo millor si te'n vas a un viatge doncs a una zona doncs, tropical, doncs allà necessites un repel·lent que sigui més potent perquè allà hi ha mosquits que et poden transmetre alguna malaltia, no? que aquí no és endèmica i allà sí. I per tant, no tots els repel·lents serveixen per tothom ni en tots els moments. O sigui, s'ha d'escollir una mica bé, no?, el tipus de repel·lent en funció de la teva situació.
Clar. I aquest estiu es preveu que hi hagi molts mosquits o tindrem menys?
Pues la veritat és que no sé molt bé perquè jo no sé molt bé d'aquestes coses, però entenc que cada any n'hi ha molt. Realment ha sigut molt, molt sec aquest hivern, però tampoc no ha fet gaire fred, per tant entenc que tampoc no s'haurà mort del tot. I ja m'ha semblat que escoltar gent, no?, que ara que ha començat a fer primeres pluges d'aquests dies al darrere, doncs ja començava a haver-n'hi. Per tant, entenc que sí, que continuarem com sempre, no?, i tindrem bastantes picades. I llavors, al final, l'important això és evitar-les i un cop que et piquin, doncs, posar mesures per evitar aquesta coïssó i aquestes molèsties que normalment generen.
Exacte. Ja us han arribat persones a la vostra farmàcia, imagino, no?, per preguntar sobre aquests, com evitar, no?, aquests mosquits ara que començarà l'estiu.
Sí, ara que comença l'estiu, sí, i a més, clar, també no només que començarà la calor, sinó que també passen més estones a fora, hi ha les finestres obertes i tot, llavors això afavoritza que, bueno, a que si estan a fora, doncs entrin. Per això et deia, no?, en aquelles persones doncs, que siguin més sensibles a les picades o bé que els hi piquin molt, doncs tenir aquestes mesures de prevenció, el primer de tot, doncs, mosquiteres per evitar l'entrada, i després, doncs això, no?, roba llarga, de màniga llarga i ampla, en colors clars i l'ús de repel·lents en la part de pell que quedi exposada a l'exterior, bueno, que quedi lliure de roba. Mm-hmm. Llavors, d'aquesta manera, doncs, s'evita, no?, al màxim la picada, perquè al final, si són persones que tenen reaccions de sensibilitat importants, hi ha persones que potser si fan al·lèrgia, llavors, realment, doncs, clar, això pot ser, bueno, la molèstia és més greu, no?
Exacte. Imagino que l'edat no influeix, no?, en el fet de que et piquin més o menys.
Bueno, a veure, als nens els hi piquen, bueno, al final piquen a tothom, no? Hi ha també un tema que es sol dir, no?, que és la quantitat de CO2 que nosaltres emetem al respirar. Llavors, per exemple, doncs les embarassades, el tenir més, bueno, les embarassades doncs, són com una mica més propenses a que els hi piquin, però al final jo crec que piquen a tothom, saps?, nens i adults, i l'únic que s'ha de fer doncs, és ser conscient, no?, de que aquests, bueno, els mosquits estan allà i que estàs a protegir.
Tractar-ho i evitar-ho abans de res.
Sí, sobretot intentar posar, abans de tractar, doncs sempre intentar posar mesures preventives.
Exacte.
No? Perquè, de fet,
clar, t'evites ja també el que és el malestar, la picor, perquè al final clar. Ja sabem, no?, que quan pica, pica, i lo de gratar-se, pues, bueno, pues està malament, però clar, al final a vegades és com una mica inevitable.
Inevitable,
no?
Exacte. Doncs Marta Alcalde, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que no ens piquin molt els mosquits aquest estiu.
Pues jo també ho espero. Vinga,
gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Davant la dramàtica situació que porten vivint els darrers anys les perruqueries i els salons de bellesa a Espanya, amb una caiguda continuada de la facturació, un augment desmesurat dels seus costos i aguantant una injusta pressió fiscal des de fa més de 10 anys amb un IVA del 21%, aquests han reprès les seves mobilitzacions i els seus actes de protesta coincidint amb la campanya electoral d'enguany per tal de sol·licitar el recolzament dels partits polítics. El Javier Torres és el coordinador general de la plataforma Creer en Nosotros, que és la plataforma de treballadors d'imatge personal nacional i amb el qual hem parlat sobre tot plegat i sobre l'essencialitat d'aquest sector.
Esto, la esencialidad del sector está fuera de toda duda, ¿no? Es decir, estamos reclamando y diciendo ya en voz alta que no solamente cortamos pelo, ¿no? Tratamos a personas con tratamientos oncológicos, con discapacidades, movilidad reducida, personas de la tercera edad, además de lo que generan nuestros salones, ¿no? A las personas, ¿no? Empatía, alegría, emoción. No cabe duda de esa esencialidad. Así que pues no entendemos esta negativa a esta restitución del IVA, ¿no? En el 2012, como bien sabes, por la crisis que estábamos pasando, subieron el IVA a unos sectores considerados esenciales en esta sociedad, ¿no? Ya sea funerarias, floristerías, cultura, sector de la imagen personal. Bien, en aquellos momentos era locaría, lo pasemos mal todos los sectores, pero lógicamente con una tasa de paro en aquellos momentos de un 26% era imposible subir precios. Así que el sector se tuvo que reconstruir, ¿no? Las promesas de todos los partidos durante todos estos años para la distribución del IVA la hemos tenido. En este caso fue el Partido Popular quien subió esos impuestos. Sí que a otros sectores lo bajaron, pero el sector de la imagen personal pues sigue ahí con ese agravamiento fiscal comparativo con otros sectores, ¿no?, pagando un 21%, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, lógicamente llevamos en 2 años y medio prácticamente 400 contrataciones a nivel nacional, ¿no? Quiero decir que no creo que haya sector en esta sociedad que haya hecho una cantidad de concentraciones y protestas en un periodo tan corto de tiempo, ¿no? En Cataluña estamos manejando unos datos y más o menos son aproximados en toda España de que un 42% del sector emplea a un solo autónomo propietario, ¿no? Y un 27% a un solo empleado. Es decir, que los centros nuestros de peluquería y barbería estética a partir del 2012 se tuvieron que reconvertir, por así decirlo, ¿no?, empequeñecer, ¿no? Y eso lógicamente ahora mismo con la pandemia lo que ha pasado prácticamente 3 meses cerrado, que sí se han recibido ciertas ayudas en ciertas comunidades, ¿no? Pero 3 meses de facturación, eso no lo palia nadie, ¿no? Así pues el sector ahora mismo está, y estamos dando datos de un endeudamiento que realmente si no toma parte ya el gobierno en decir la restitución de este IVA a nuestro sector, pues realmente lo vamos a pasar muy mal y ya lo estamos pasando. Como te digo, los últimos 2 años y medio son 400 ya. Estamos haciendo una nueva campaña antes de estas elecciones autonómicas y municipales. Lógicamente nos tenemos que reivindicar, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, en Barcelona se va a hacer el día 15 delante de la subdelegación de gobierno. También estamos reuniendo con los subdelegados de gobierno de todas las provincias de España. El martes estuve yo reunido con el señor Carlos Prieto en la subdelegación de gobierno. Estamos pasando toda la información y bueno, realmente lo van a pasar al Ministerio de Hacienda todo ello, porque realmente parece ser que no lo comprenden y están con nosotros, ¿no?, en esta reivindicación, ¿no? Aquí no es una cuestión de ser de un partido o de otro. Lo que nosotros no estamos en contra de ningún partido ni a favor. Es decir, lo que estamos reclamando, estamos en contra de una decisión concreta de un partido y es esa negativa a esa restitución. es que estamos en campaña electoral y lógicamente nos manifestamos como lo hemos hecho en las generales, y ya te digo, 2 años y medio, imagínate 400 concentraciones, y es que ahora votamos nosotros, lógicamente, ¿no? El sector de la imagen personal no es una amenaza, es un hecho, es que realmente estamos pidiendo no una rebaja, estamos pidiendo una restitución, es decir, que volvamos como estábamos en el 2012, como todos los sectores esenciales, ¿no? Entonces, nuestra campaña está basada en este eslogan, ahora votamos nosotros, pero ya te digo, no es una cuestión de ir en contra de ningún partido, es una cuestión de ir en contra de una decisión, y en este caso, la llave, la clave, la tiene el Partido Socialista, y se la pedimos a ellos. Bueno, hemos dicho de todo, ¿eh? Hay muchísimos eslogan, y eso, pero realmente, sí, ha salido a la palestra también eslogan así, a relucir, ¿no?, con este contexto, ¿no?, de que no nos tomen el pelo ya de una vez por todas, ¿no?, porque realmente unos por otros se achacan las culpas, y eso no es una cuestión de colores ni de partidos políticos, es vida común, ¿no?, que bueno, todos son promesas, bueno, todo el mundo lógicamente hace sus campañas, pero bueno, estamos en una sociedad en la que la verdad que la mayoría de cosas son promesas que no se pueden cumplir o no las van a cumplir, y bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que reclamamos nosotros es realmente lo que queremos, que es de justicia, ¿no? Y seguiremos porque no nos queda otra.
A seguir, doncs sí, com diu el Javier. Nosaltres ara seguim i continuem amb moltes més notícies. El Dia de l'Orgull Friki està a punt d'arribar. Una celebració que té lloc des de l'any 1977, cada 25 de maig, data triada per coincidir amb el llançament d'una pel·lícula de Star Wars i amb l'objectiu de promoure la cultura geek i gamer. Des de llavors, cada any es realitzen activitats o plans amb la finalitat de celebrar aquest sentiment del friquisme, del qual molts se senten orgullosos. Per això en volem parlar avui amb el Nil García, que és director del Centre de Realitat Virtual Zero Latency de Terrassa. Nil, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Nil, aquí a Espanya, quan es va iniciar aquesta celebració? Com va començar?
Doncs aquí a Espanya es va començar a celebrar sobretot a partir de l'any 2006, concretament a Madrid, que es va començar a fer a través del videojoc també molt conegut, que és el Pac-Man, que es va fer un gran Pac-Man humà a Madrid.
I hi ha molta gent friki?
Sí, tant, però perquè hi ha molt tipus de friquisme. Sempre quan pensem en friki, pensem en un típic que li agrada molt, doncs mira, potser Star Wars, o que li agrada molt Star Trek, o fa anys també altres tipus de pel·lícula, però friki també pot ser una persona que li agrada molt el futbol i que sap perfectament les alineacions de, jo què sé, del Barça des de fa 30 anys fins ara, o del Madrid, o el que sé, una persona que també li pot agradar molt algun tipus de literatura en concreta, també es friquin aquestes coses. Per tant, sí, jo crec que hi ha molt friquisme.
Hi ha molt friquisme i de molts tipus, com deies.
I que és molt bo i que és interessant que hi hagi i que a més és divertit i és sa també.
I com és que és cada 25 de maig? Coincideix, no? Coincideix amb el llançament d'una pel·lícula de Star Wars. Això com es va escollir?
Bueno, simplement és correcte, és quan es va estrenar la primera pel·lícula de Star Wars, ara que és l'episodi 4, Una nova esperança, i doncs com que és una pel·lícula que va marcar un abans i un després en la història del cinema, i encara més en concret en la història del cinema, de la ciència-ficció, doncs al pas del temps es va començar doncs, a fer aquesta data com una data que marcava doncs, bueno, el que suposava això, la nova ciència-ficció. I com que el friquisme sempre està relacionat amb això, amb la ciència-ficció, amb les noves tecnologies i tot, doncs es va anar utilitzant aquest dia. Però ja dic, que ara ja és un dia mundial, en general, de l'orgull friqui. Va ser poc a poc, així.
I, clar, ara mateix, no?, amb tot el tema de la intel·ligència artificial, doncs això s'està portant també cap a aquest sector. I ara es pot dividir, no?, aquest friquisme amb el tema de la realitat virtual. Com feu aquesta fusió de les dues coses?
Doncs sí, la realitat virtual és una nova tecnologia que dona moltíssim joc. Ja fa anys que ja que existeix, tot i que ara s'està introduint encara més. Ja a l'Expo Universal de Sevilla de l'any 92 ja es van començar a fer les primeres exposicions i primeres realitzacions de realitat virtual, per tant, estem parlant de fa més de 30 anys. però ara s'està introduint de forma més genèrica i sobretot amb els videojocs, que és el que es pot donar molta més gràcia i que pot fer que la gent hi accedeixi d'una manera molt més àgil.
Uh-huh. Tu, Nil, des de quan estàs en aquest centre?
Jo, doncs, des de fa 2 mesets, només.
Fa 2 mesos, només. I et consideres friki, podríem dir?
Ui, em considero molt friki. No tant dels videojocs, això, no, això és un món totalment nou per a mi, uh-huh. però sí de moltes coses. Mira, del Star Wars, un friki total, i això, i m'encanta. Sí, sí, ja tinc jo cap mena de problema, perquè crec que tothom sempre guarda un friki dins seu, un que li agrada molt la màgia, algú que li agrada molt ja dic el futbol, algú que li agrada molt doncs, el bàsquet, el vòlei, algú que li agrada molt la literatura, jo què sé, de Jane Austen, o qualsevol cosa, que també és friki això.
Així que en deus estar content per estar treballant aquí. Clar, tu, per exemple, no és aquest centre de realitat virtual, dius que no és tan aplicat als videojocs, però aquesta realitat virtual, com s'aplica en aquest món friki? Com la gent, quan ve, què és el que fa amb aquesta realitat virtual? On se l'emporten?
Doncs sí, aquí tenim diversos tipus de videojocs. Aquí està centrat això, dic, en el món dels videojocs, aquesta realitat virtual, i et traspassa totalment i entres en diversos mons. Aquí doncs, pots entrar en una jungla i combatre contra uns pirates que et tenen segrestat, te'n pots anar a l'estació espacial internacional, te'n pots anar a una espècie d'univers paral·lel a una civilització, a combatre contra zombis, és a dir, que hi ha moltes formes de transportar-te. I ser una mentida, però que estàs allà dintre i que no et dones compte que allò és totalment fals, sinó que és un joc. No penses que és la realitat. Mm-hmm. Que no s'ho vegi, realitat virtual.
Exacte. I, per exemple, quin és el públic que acostuma a venir-vos més a aquest centre o el públic que acostuma a ser més friki, no diguem? Quines franges d'edat comprèn i més o menys quin és el perfil?
Doncs en podem trobar una mica, depèn també del joc, però solen ser a partir dels 20 fins als 35 anys, sobretot. Uh-huh. És el públic doncs, que, bueno, que hem nascut amb les noves tecnologies quasi ja a la mà i que, per tant, doncs, el fet aquest de poder jugar a videojocs doncs, ens fa molt més fàcil, molt més àgil, però que és accessible per tothom, també és bé, gent de 50-60 anys i que s'ho passen de meravella, o gent de 70 anys o 80 fins i tot, i que s'ho passen també molt bé. Com que ens pensem que les noves tecnologies és només per la gent jove, però que no, que és per tot el món, i encara que siguin videojocs, també són per tot el món.
Al final descobreixen un món nou, no? Clar.
Efectivament, sí, sí, totalment. Un món nou, unes noves formes de poder fer, de poder moure, i noves experiències que al final tens, que per ser una persona gran o això no tens per què no poder-les viure amb tota la normalitat i disfrutar-les.
Exacte, totalment, sí, sí. I tu, Nil, per exemple, com tens pensat celebrar aquest dia de l'orgull friki?
Doncs mira, en part treballant i en part doncs, disfrutant-lo també a Barcelona, algunes activitats que estan fent, i gaudir-lo perquè és un dia doncs, per reivindicar una cosa que ja et dic, que sempre s'ha com assenyalat com que ser friki és algo dolent, però que no, que ser friki és algo totalment positiu, que tots guardem un friki dins i que hi ha moltes formes diferents de ser-ho. Per tant, doncs, celebrant-ho amb orgull. Sí.
I què és el que acostumeu a fer per celebrar-ho? Què és el que feu?
Aquí en el centre, bueno, simplement es fan les pròpies activitats i es farà uns descomptes per a gent que vulgui venir tant aquí a Terrassa com a diversos centres de Zero Latency que hi ha per tota Espanya, que en tenim a Madrid, a Barcelona, a Saragossa, a Bilbao i a Màlaga, i això, i celebrar-ho i que la gent ho disfruti també.
Molt bé. Doncs Nil García, director del centre Zero Latency de Terrassa, aquest centre de realitat virtual, no? També complementat amb el friquisme com a motiu del dia de l'orgull friqui. Gràcies per parlar amb nosaltres.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Gràcies. I fins aquí l'actualitat de la setmana, que acabeu de passar un molt bon diumenge i nosaltres ens veiem el proper dissabte. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda,
Saludem al blaugrana Nico Laprovítola. Nico, buenas tardes.
És un honor per nosaltres saludar el primer capità de l'Espanyol, Sergi Dadé, que ja t'escoltes post-cop, Joan.
Podem saludar Gerard Deulofeu. Gerard, hola, bona tarda.
Un equip guanyador.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.